Molt bon dia, Sabadell. Són les 8.
Notícies matí, amb Mireia Sanz.
El govern espanyol s'ha posicionat sobre l'OPA del BBVA contra Banc Sabadell. L'executiu de Pedro Sánchez ha autoritzat l'operació, però amb condicions, ja que el BBVA haurà de mantenir l'autonomia del Sabadell almenys durant 3 anys. Ho ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, després del Consell de Ministres d'aquest dimarts.
De cara a la protección de estos intereses, de estas razones de interés general, la autonomía en la gestión, que es la condición que imponemos hoy, supone una toma de decisiones efectiva autónoma. Al menos en los siguientes ámbitos, en el ámbito de la financiación y el crédito, como decía, en particular para las pymes, en el ámbito también de las decisiones relativas a los recursos humanos, en el ámbito de la red de oficinas y servicios bancarios y, por último, en el ámbito de la obra social a través de sus fundaciones.
La decisió està fonamentada en 5 criteris d'interès general, com ara la cohesió territorial, el manteniment de l'obra social o de les plantilles. Un escenari que, això sí, s'ha de mantenir durant 3 anys. Ara la pilota és a la teulada del BBVA, que ha de decidir si tira endavant l'operació o bé si fa marxa enrere. Tot mentre la Unió Europea ja ha avisat al govern que segueixin els passos del govern espanyol per garantir que el posicionament de l'executiu garanteix la normativa europea. És un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dimecres 25 de juny que compartim amb la Rocío García, el control tècnic.
Titulars.
Revetlla de Sant Joan Moguda, a Sabadell. La jornada s'ha tancat amb 3 incendis simultanis als barris de Can Gambús, Torre Romeu, La Roureda i una vintena de contenidors cremats, a més de 2 menors identificats. A la comarca Palau, un menor d'un any ha resultat ferit greu per l'impacte d'un petard. I després de Sant Joan i amb les escoles sense alumnes, arrenquen els casals d'estiu a Sabadell. Segons dades de l'Ajuntament, les entitats de lleure de la ciutat tenen previstes una quarantena de casals, estades i colònies per més de 3.500 infants. I la botiga Vidal Papers al centre baixarà parcial en les pròximes setmanes. Segons han explicat a Ràdio Sabadell, l'establiment, que mantindrà això sí el negoci majorista, no ha pogut aguantar la pressió de les vendes per internet. I en cultura, tret de sortida del Fresh Festival amb les entrades exaurides en una coproducció del festival i la companyia sabadellenca El Galliner. L'espectacle es diu Una ciutat brillant, amb marcadíssim accent sabadellenc sota la direcció d'Albert González i amb un repartiment amb Òscar Castellví i Santi Ricard, entre d'altres. I en esports, Peque Polo és l'última baixa del centre d'esports Sabadell. La seva temporada ha estat molt marcada per la lesió de principis d'any, que el va deixar sense jugar fins a finals de novembre. El curs vinent jugarà en un equip de primera federació, el Joventut Torremolinos, tot a l'espera que en les pròximes hores es presenti el nou tècnic arlequinat Ferran Costa.
Notícies matí. Els serveis.
Déu-n'hi-do la caloreta que fa aquests dies a Sabadell. Què ens espera per les pròximes hores? Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, un temps molt tranquil en general, aquest dimecres i sobretot molt calorós. I és que la temperatura màxima d'aquesta tarda tornarà a fregar els 40 graus a les comarques de Ponent, cap al Pla de Bages i també avui a l'interior gironí, sobretot a l'interior de la Plana Empordanesa i al voltant de la ciutat de Girona. Tot plegat amb alguns núvols cap a l'Ebre aquest matí i a partir del migdia sí que el cel quedarà una mica més variable, una mica més carregat a moltes comarques, sobretot quan més cap a l'interior. I, de fet, a la banda de Lleida, cap a la Catalunya Central, també al Pirineu, s'escaparà alguna tamborinada, bàsicament de molt de vent, no pas gaire quantitat d'aigua. Quan més a prop del mar, molts més moments de sol i ja diem, de molta calor i xafogor. Ho seguirem a la xarxa.
I com tenim aquesta hora les carreteres catalanes, anem fins al RAC per saber-ho amb la Carla Buigas. Carla, bon dia.
Bon dia, retencions d'hora apuntada d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat des de la B20 i la C58, també de sortida a la Ronda Litoral. A la zona del Vallès també hi ha afectacions a l'AP7 de Cerdanyola a Barberà, també en sentit nord, també al punt de Mollet i al punt de la Roca, en aquest cas en direcció sud. A la C58 hi ha afectacions al punt de Sant Quirze en direcció l'AP7. També el Baix Llobregat, cues a aquesta hora, l'autovia 2 i la B20 23 de Sant Andreu de la Barca i des del Papiol fins a Sant Feliu, també la C32 i C31 de Viladecans fins a les Rondes i a les Rondes hi ha retenció les dues vies, sobretot en direcció Llobregat des de la Trinitat i des de Sant Adrià. És tot des del RAC, bon dia.
Pràcticament 5 minuts ens separen del punt de les 8 del matí. Temps per començar el repàs a les qüestions destacades del dia. El govern espanyol ja ha dit la seva sobre l'OPA del BBVA Banc Sabadell. L'executiu ha autoritzat l'operació de concentració, però ha imposat condicions addicionals atenent a 5 criteris d'interès general. La principal imposició feta al banc d'origen biscaí és que el Sabadell haurà d'operar de forma separada durant els pròxims 3 anys. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha afirmat que és una decisió proporcional i equilibrada que no impossibilitza que l'operació per part del BBVA segueixi el seu curs.
A la existencia de intereses generales que tenemos que proteger, y eso es lo que hacemos en este acuerdo de Consejo de Ministros, no solo en materia de empleo, como he dicho anteriormente, sino en materia, por ejemplo, de la regulación del sector, es decir, protegemos a los trabajadores, protegemos a las empresas, protegemos a los clientes financieros. Eso es el Gobierno entrando, en este caso, a donde se le habilita para proteger el interés general. Y cuando hablo que estamos hablando de una condición que es proporcional y equilibrada, es porque no imposibilita a que esta operación siga su curso. Y este es otro elemento también esencial.
El banc, presidit per Carlos Torres, haurà de valorar el nou escenari per decidir si continua endavant amb l'oferta d'adquisició o bé desisteix de forma definitiva. La condició més rellevant, imposada per l'executiu espanyol, és que el BBVA i Banc Sabadell hauran d'operar de manera separada durant els pròxims 3 anys. Això sí, en cas que l'OPA prosperi.
Y quería anunciarles que el Consejo de Ministros ha acordado autorizar la operación de concentración entre BBVA y Banco Sabadell con la condición de que durante los 3 próximos años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad. Asimismo, hemos acordado también confirmar los compromisos establecidos por la CNMC. Pero déjenme que dé un poco más de detalle con respecto a la condición adicional que hemos establecido hoy. Esta condición de...
El ministre d'Economia ha assenyalat que la decisió està fonamentada en 5 criteris d'interès general, més enllà de la defensa de la competència, com ara la cohesió territorial, el manteniment de l'obra social i les fundacions o el manteniment de les plantilles. Cuerpo ha insistit molt en aquest darrer aspecte.
Lo que supone el interés general, en este caso, de protección de los trabajadores, es que como consecuencia de la operación o en razón de la operación, estamos hablando de un mantenimiento de la plantilla. No podrá haber, en este caso, como usted ha señalado, procesos específicos asociados a esta operación.
Per avaluar l'eficàcia en l'aplicació d'aquestes condicions, el govern espanyol requerirà amb antelació màxima de 6 mesos i mínima de 2 abans de complir-se els 2 anys del termini establert la presentació de 2 documents. D'una banda, d'un informe en la situació sobre com s'ha dut a terme la gestió autònoma i com aquesta fórmula ha ajudat a la projecció dels criteris d'interès general. De l'altra, un pla estructural que detalli de cara al futur en quina mesura l'estratègia corporativa dels 2 bancs afectarà aquests criteris d'interès general. En base als 2 informes, el govern decidirà si manté la condició perquè les dues entitats operin per separat 2 anys més. El BBVA va llançar l'OPA hostil per absorbir el Sabadell fa més d'un any, tot plegat després que les dues entitats exploressin una proposta amistosa d'absorció que l'entitat financera local va acabar refusant. I d'altra banda, anem a repassar reaccions d'aquest anunci per part del Consell de Ministres. Perquè després que el govern espanyol hagi fet públic l'enduriment de les condicions de l'OPA del BBVA sobre Banc Sabadell, que a la pràctica significa que la fusió s'ajornaria almenys 3 anys, les reaccions no s'han fet esperar. Des de l'àmbit local, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha afirmat sentir-se satisfeta amb l'anunci fet pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. Segons ha explicat, la decisió garanteix que el BS continuï operant com a banc com a mínim els pròxims 3 anys i ha afegit que també s'estan protegint els drets dels treballadors. En aquesta línia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat les noves condicions perquè assegura que garanteixen una competència equilibrada, així com també els drets dels treballadors, dels clients i de les empreses. Des del govern ha parlat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
I per tant, doncs, veurem si després d'aquests 3 anys es manté aquestes condicions, se sumen 2 anys més, i si finalment en aquest procés, òbviament, el BBVA segueix tenint interès o no, però això tampoc ens pertoca a nosaltres, sinó el propi BBVA, que també haurà d'analitzar, doncs, si amb aquestes condicions, quin és el camí que pren a partir d'ara. Però...
Des d'Esquerra Republicana insisteixen que l'operació no té sentit si es pensen els ciutadans, els dipositaris, les empreses i els accionistes. Per tot plegat, confien que el BBVA acabi fent marxa enrere i que l'OPA no prosperi. D'altra banda, Foment del Treball creu que amb les noves regles del joc imposades per l'executiu espanyol, l'operació ja no és interessant per als accionistes i per tant, la dona per amortitzada. Alhora, Pimec ho veu com una finestra d'oportunitat per preservar la competència, l'accés al crèdit i l'equilibri territorial. Ara bé, la patronal aposta per fer un seguiment rigorós i una supervisió efectiva del compliment d'aquestes condicions. I pel que fa a l'Associació d'Usuaris Financers, la SUFIN, sobretot es valora la prohibició de fer retallades de plantilles vinculades a l'OPA, ja que si els dos bancs han de funcionar per separat, durant 3 anys es mantindran els llocs de treball i la xarxa d'oficines de les dues entitats financeres. Des de Brussel·les, però, la Comissió Europea ha dit que pren nota de les noves condicions imposades pel govern espanyol i diu que reserva el dret d'exercir les seves competències per eliminar qualsevol restricció injustificada en el mercat únic imposada per estats membres. Amb tot, ha recordat que no comenta casos individuals. I anem ara a d'altres qüestions en format més breu. I de fora de Sabadell i la comarca, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat que Espanya és un problema per l'OTAN per les reticències del govern de Pedro Sánchez a augmentar la partida en defensa. Ho ha dit de camí a la cimera de l'OTAN a bord de l'Air Force One. Fonts de la Moncloa asseguren que aquestes declaracions entren en la normalitat i que evitaran el xoc amb Trump a la cimera. De fet, hi coincidiran a les 7 del vespre al sopar oficial de la cimera de la Haia. En aquest sentit, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha assegurat que el president dels Estats Units que els països europeus pagaran més per la defensa col·lectiva de l'aliança militar. Ho ha fet imitant l'estil del republicà. Rutte ha assegurat que Trump, que han aconseguit que tots els aliats es comprometin a elevar l'objectiu d'inversió en defensa del 5% del producte interior brut, tot i que ha dit no ha estat fàcil. Israel i l'Iran celebren l'alto el foc com una victòria. Els líders israelians i iranians han celebrat com una victòria aquest alto el foc entre els dos països. En els dos discursos televisats, tots dos han posat en valor els èxits i les heroïcitats dels seus exèrcits. I d'altra banda, l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, hauria pagat 6.000 euros l'1 de juny de 2016 per fer-se amb el 45% de les participacions d'Arcer Binavar, una de les empreses del cas Coldo, vinculades a l'adjudicació d'obra pública a canvi de comissions. Es desprèn així del contracte que la Unitat Central Operativa, la UCO de la Guàrdia Civil, ha lliurat aquest dimarts al Tribunal Suprem. La documentació arriba només 4 dies més tard que l'administrador de la companyia, que també va signar la compravenda amb Cerdán ara fa 9 anys, negués qualsevol vinculació amb el dirigent socialista. La defensa de Cerdán assegura que es tracta d'un contracte sense efectes jurídics i insisteix a Cerdán que mai hi va estar vinculat. D'altra banda, la nova llei antitabac impedirà utilitzar vapejadors als espais on no es podrà fumar. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García. Així, la nova llei equipararà la regulació de les cigarretes electròniques al tabac tradicional. L'objectiu és arribar a una generació lliure de fums entre l'any 2030 i el 2040. La nova llei se sotmetrà a l'audiència pública en les pròximes setmanes abans de tornar al Consell de Ministres i desembarcar al Congrés dels Diputats aquest mateix 2025. I la majoria dels magistrats del Tribunal Constitucional creuen que la Carta Magna espanyola no prohibeix i, de fet, permet les lleis d'amnistia, de manera que el poder legislatiu té capacitat per aprovar-ne. Durant la primera part del ple d'aquest dimarts, en el segon dia de deliberacions sobre la norma pels encausats del procés, s'ha debatut aquesta figura jurídica en abstracte, però sense entrar en concret en el cas català. Aquesta reflexió genèrica s'ha prolongat durant més de 2 hores i no ha inclòs cap votació, pas que es farà a finals d'un procediment que es podria allargar fins dijous. I acabem parlant de l'oficialitat del català a la Unió Europea, que torna a ajornar-se després que els 27 posposessin la votació sobre l'estatus de les 3 llengües cooficials de l'Estat a finals de maig. La qüestió ha quedat fora de l'agenda de la reunió del Consell d'Afers Generals de la Unió, on s'ha d'avalar la mesura que s'ha celebrat aquest dimarts a Luxemburg. Des del govern espanyol indiquen que continuen parlant amb els països que van demanar temps i subratllen que portaran la qüestió a la taula dels 27 tan aviat com s'hagin resolt els dubtes d'alguns estats. Ara la qüestió s'haurà d'abordar durant la presidència del Consell de la Unió de Dinamarca, que assumirà des del juliol i fins al desembre. I us ho hem destacat en titulars. 3 incendis de vegetació simultanis, 20 de contenidors cremats i 2 menors identificats. És el balanç de la revetlla de Sant Joan a Sabadell. Els bombers es van mobilitzar durant la nit per extingir 3 focs a Can Gambús, Torre Romeu i La Roureda, que haurien estat provocats per l'ús de pirotècnia molt a prop de la zona. A més, a Palau-solità i Plegamans va haver-hi un ensurt de consideració. Un nadó d'un mes va resultar ferit greu per l'impacte d'un petard. La Núria García en té tots els detalls.
Els bombers de la Generalitat han atès 80 d'avisos a Sabadell durant la nit de Sant Joan. Les primeres hores de la revetlla han estat les més mogudes, amb 3 focs de vegetació pràcticament alhora que han afectat el parc de Can Gambús, un solar del carrer Costa Bona, a la Roureda, i un altre terreny situat a la Ronda Ebre de Torre Romeu. Aquest últim incendi ha estat el més greu i les flames han calcinat uns 2.000 metres quadrats de terreny. A més d'aquests tres incendis de vegetació, els bombers també han acudit a una trentena de serveis relacionats amb focs urbans, la majoria incendis en contenidors. Segons dades facilitades per l'Ajuntament, n'haurien cremat una vintena. D'aquests, 18 han resultat completament calcinats, mentre que dos més n'han resultat afectats parcialment. En aquest sentit, el consistori també ha informat que la policia municipal ha identificat dos menors per crema i danys en contenidors. Fruit d'aquestes incidències, 6 vehicles també han acabat afectats per les flames. Pel que fa a la comarca del Vallès Occidental, l'ensurt més greu ha tingut lloc a Palau-solità i Plegamans, on un nadó de tan sols un mes ha hagut de ser evacuat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb cremades de primer i segon grau. El nadó va patir les ferides per l'impacte d'un petard.
Notícies Matí.
Passa pràcticament un minut d'un quart de nou del matí. Seguim parlant d'altres qüestions d'actualitat d'aquest 25 de juny. Les escoles ja han tancat el curs escolar, ha passat Sant Joan i, per tant, comença l'etapa dels casals d'estiu, que s'allargaran durant tot el mes de juliol i, en alguns casos, també durant la primera setmana de setembre. De fet, segons dades de l'Ajuntament, les entitats de lleure educatiu de Sabadell impulsaran més d'una quarantena de casals, estades i colònies que comptaran amb unes 3.500 places. A la ciutat hi ha casals de tota mena. Esplais i entitats de lleure organitzen propostes que giren sobre un eix temàtic i que a partir d'aquest fil permeten descobrir i aprendre sense deixar de banda el passar-s'ho bé. És el cas, per exemple, del casal de l'Eina, amb seu al carrer Jovellanos, però també a les escoles Creu Alta i Torre Guitar. L'eix temàtic d'enguany és la pèrdua del color que els participants hauran de recuperar. Unes propostes que mantenen un contingut pedagògic sense deixar de banda el lúdic, ho ha explicat a Ràdio Sabadell Esther Carbonell, la seva responsable.
I a part, totes les activitats doncs, tenen la seva part pedagògica, no? Aprenem doncs, a barrejar colors, de tot, no? Vull dir, cada temàtica i cada... fem gincanes que hagin de superar proves de responent preguntes de cultura popular o fem... Bueno, totes les activitats tenen alguna cosa, inclús tocant temes d'emocions...
D'altres propostes estan més pensades per a alguns col·lectius concrets. Per exemple, des de les Kids treballen amb nens i joves vulnerables durant tot el curs i també ho fan a l'estiu. A més, el seu director, el Sergi Asensio, apunta que es vol posar l'accent especialment en adolescents i joves.
A l'estiu hi ha molt poca oferta per a adolescents i joves i per nosaltres també és important oferir aquestes activitats pensades per ells, que també siguin engrescadores i que hi ha un alt volum d'adolescents que participen a l'estiu també.
I en els casals no hi poden faltar propostes esportives. La majoria de clubs de la ciutat preparen casals o campus per aquestes setmanes. Per exemple, el Club Natació Sabadell rebran uns 300 alumnes en unes activitats que estan molt pensades per fomentar la pràctica esportiva.
El casal és esportiu. Per tant, durant tota la jornada... El que fem és, en un parell de franges horàries, fem activitats esportives diverses, practiquem els esports del club i d'altres esports que no són tan coneguts com l'escalada o com el bàdminton, i també fem natació educativa en una franja horària pel matí. Per la tarda també fan natació, però és lúdica.
La majoria de casals obren portes avui i s'allarguen fins la darrera setmana de juliol. D'altres tornen a aixecar la persiana al setembre per cobrir la primera setmana de mes en què encara no hi ha escola. Fem un parell de punts de comarca. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tret amb arma de foc que es va produir aquest dimarts a la nit a Terrassa. Un noi de 15 anys va resultar ferit per una bala i va ser traslladat a l'hospital sense perill per la seva vida. Segons ha avançat el cas, els fets van tenir lloc al carrer Liné, al barri de Coagullada, cap a les 11 de la nit. I pas endavant, en el pla d'habitatge de Palau-solità i Plegamans, la Generalitat ha donat llum verda al pla del consistori per construir habitatge públic al municipi. En concret, s'actuarà sobre una superfície de 6.000 metres quadrats situats a l'oest del municipi, al costat del barri residencial de Can Riera, amb accés principal pel camí de la Serra de Ponent. La previsió és construir 52 habitatges de lloguer responent a la necessitat social de la manca d'habitatge assequible per joves. I us hem destacat també en començar la botiga Vidal Papers. El carrer Sant Pere tancarà portes en les pròximes setmanes. L'històric comerç del centre no ha pogut aguantar l'embat de les vendes per internet i s'ha vist forçat a clausurar aquesta branca del negoci. Fonts de l'empresa expliquen que des de la pandèmia han vist com les vendes a la botiga han caigut i ho atribueixen a l'augment de les vendes per internet en plataformes com Amazon. Així doncs, si passeu per la botiga, podreu veure-hi el cartell que anuncia la venda del local. Precisament, l'empresa continuarà amb l'activitat fins que es vengui aquest establiment. Les mateixes fonts asseguren, per altra banda, que la continuïtat de la branca de negoci que fa la venda a l'engròs de productes per festes i celebracions està garantida.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Informació esportiva. El capítol de sortides s'accelera al Centre d'Esport Sabadell. El 30 de juny és la data que acaben oficialment els contractes i el conjunt arlequinat vol deixar enllestit els casos de jugadors que no seguiran a l'equip. Ens ho repassa el Sergi Parc.
L'última baixa confirmada és la de Peque Polo, anunciada ahir a la tarda pel club. La temporada del colomenc amb el Sabadell ha estat molt marcada per la lesió del principi de temporada que el va apartar dels terrenys de joc fins a finals de novembre. Des d'aleshores sí que va jugar força minuts i, tot i tenir un rol important en atac, ha pecat de falta d'encert. El seu bagatge, 3 gols, encara que un d'ells absolutament decisiu i molt recordat, el de la tornada de la semifinal del play-off a Ipurua. L'atacant, després d'una sola temporada com arlequinat, jugarà a Primera Federació amb un altre equip recentment ascendit, el Juventud Torremolinos. En les últimes hores també s'ha oficialitzat el fitxatge d'Alberto Trapero pel Sanluqueño i des de fa dies el traspàs de Javi Morcillo al filial de l'Atlético de Madrid. El de Sants s'ha acomiadat del Centre d'Esports en una extensa entrevista al Motel Suís.
Jo sé que puc acabar tornant al Sabadell, no tinc cap dubte. Tinc un deute amb aquest club, o sigui, per com m'han tractat, el mínim que puc fer és... Algo faré. No sé si ja em donarà la vida i seré entrenador en uns anys, o... però jo vull tornar a casa meva, perquè això és casa meva. O sigui, tampoc he sigut un jugador que hagi estat molts anys a cap club, però per mi el club de la meva vida, ara, fins ara, amb 19 anys, és el Sabadell.
D'altra banda, jugadors com Pedraza o Càmara també són baixa i han de confirmar el seu nou destí. Javi Feria torna de sessió. El cas Pau Fernández i el suposat interès del Villarreal continua estancat. Bakayoko i Vargas no tenen contracte pel curs que ve. Homes com Javi Delgado o Tico Iniesta sí que en tenen, però podrien sortir. I a l'altre costat, la renovació d'Urri hauria de ser una altra carpeta que la direcció esportiva hauria de tancar d'una vegada per totes.
La carpeta que ja està resolta és la de la banqueta. Ferran Costa, el nou tècnic, serà presentat en les pròximes hores. En principi està previst que demà sigui la compareixença amb les primeres paraules del de Castelldefels com a entrenador del Sabadell. Costa ha signat per 2 temporades i es retrobarà amb un bon grapat de vells coneguts per ell, començant pel mateix director esportiu, Lucas Viale. També amb bona part de l'staff i alguns jugadors amb qui va coincidir en la seva etapa al Badalona Futur. Amb només 30 anys, Costa es converteix en el desè tècnic al capdavant del primer equip del Centre d'Esports en els últims 5 anys. I on també hi ha canvi d'entrenador és el filial. Marc Abastany, a l'espera de confirmació oficial, serà l'encarregat de dirigir el Sabadell B a la Lliga Elit. El fins ara tècnic de l'Atlètic Sant Just es va quedar a les portes d'ascendir a Tercera Federació fa uns dies. Ara assumirà el càrrec en el lloc d'un Conrad García, que havia estat en converses amb el Centre d'Esports per poder formar part del primer equip. Una de les opcions era que fes de segon entrenador, però això no s'ha donat.
Les converses que jo tinc amb la direcció esportiva, jo li vaig deixar caure que en funció de l'entrenador, si ells consideraven que podia ser una opció, que, bueno, que ho podíem estudiar i que ho podíem xerrar perquè per mi també podia ser un pas endavant, però vaja, no n'he sabut més fins ara d'això, per tant, hem entès que no valoraven o que tenen una opció millor, potser, no ho sé.
García, recordem, va ser l'encarregat de fer d'interí entre la destitució de David Català i la contractació de David Movilla. Amb ell, el Sabadell va guanyar els 2 partits que va jugar aquella setmana. Amb el filial, en canvi, no va poder aconseguir l'objectiu de mantenir-se a Tercera Federació. Ara bé, la carrera de 12 anys de García a les banquetes de l'Obrador ha estat farcida d'èxits i d'ascensos amb diferents equips. L'últim d'ells va ser precisament el consumat fa un any a Tercera amb el Sabadell B. Tot fa indicar que hi haurà un intercanvi de cromos amb el Sant Just, ja que García entrenarà aquesta temporada al conjunt del Baix Llobregat, substituint a Marc Cabestany. I en futbol sala, fitxatge de renom del primer equip masculí del Club Natació Sabadell. La primera cara nova de la plantilla 2025-2026 és la de Juanfran Herbàs. L'ala pivot, de 25 anys, arriba procedent del Sala 5 Martorell de segona divisió. Abans havia estat jugant a primera divisió italiana durant 5 temporades i en el seu dia també havia passat per categories inferiors del mateix club. A més, en alguna ocasió també ha estat convocat per jugar amb la selecció catalana absoluta. Amb la seva arribada, el tècnic Jordi Marín ja té confirmats 12 jugadors de cara la temporada vinent.
Notícies matí, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí.
Queden pràcticament 5 minuts per arribar al punt de 8:45 del matí. Els destinarem en part a la crònica cultural, perquè avui arrenca el Fresh Festival i ho fa amb entrades exaurides per aquest tret de sortida aquest vespre als jardinets de l'antiga Caixa Sabadell. El muntatge que inaugura el festival estiuenc es diu Una ciutat brillant, una coproducció del Fresc i de la companyia sabadellenca El Galliner amb un marcadíssim ADN sabadellenc. La dirigeix l'Albert González i compta amb actors com Òscar Castellví, Santi Ricard, Diana Torné o Jean de Casablanques, amb un text de l'irlandès Conor McFexor i traduït pel sabadellenc Joan Sallent. El muntatge explica la història d'un terapeuta que va rebent visites de diferents pacients, que són els protagonistes, i que es converteix en el fil conductor de la història a través d'escenes independents. Un dels personatges destacats és el de Santi Ricard, un home d'uns 50 anys que s'ha quedat vidu i que estableix una relació molt curiosa amb un altre personatge, el del terapeuta, interpretat per Òscar Castellví. El mateix Santi Ricard descriu aquests protagonistes.
Amb les consultes que va passant amb el meu personatge, amb el John, vas descobrint la vida del John, i llavors amb les altres vas descobrint la vida de l'Ian, que resulta que es crea aquí com una mena de joc de miralls.
Que això és el més bonic de la funció.
Anar descobrint com es pot anar identificant amb la vida de l'altre, o que li ha explicat l'altre, resulta que en la vida d'aquell també passa.
En el primer muntatge a Barcelona, Ricard feia el paper que ara fa Castellví, però assegurant que no s'han donat els consells els uns als altres.
Al final, cada personatge és tot un món, cada escena és com una mini-obra dintre de l'espectacle, i ha sigut com treballar això, no? cinc obretes, i no, molt interessant. A més, ens ha permès el fet d'assajar-ho allà a l'espai, començar a habituar-nos amb el que és els jardinets, tot i que encara no hem trepitjat l'amfiteatre.
Estem escoltant el director del muntatge, Albert González, explicant les particularitats de direcció d'aquest espectacle, aquest Una ciutat brillant. En aquest sentit, Albert González assegura que dirigir aquest muntatge ha estat com dirigir 5 obres diferents, perquè cadascun dels personatges té la seva pròpia autonomia. Una feina de direcció que també ha comptat amb una particularitat, la de representar el muntatge en un escenari a l'aire lliure com és el Fresc.
Per exemple, en ser conscient que mai tindrem un fos total. És un exemple, una tonteria, però són coses que has de pensar, que no pots obviar que estàs a l'aire lliure i que quan comenci la funció encara potser no serà de nit del tot i que les llums... Però bueno, és com si fos només per aquell dia, perquè després has de pensar que allò pot tenir o hauria de tenir vida en una sala de teatre.
La primera representació del Fresc serà 9:45 als jardinets de l'antiga Caixa Sabadell.
Ràdio Sabadell. Cada dimecres de 9 a 10 del vespre us expliquem les novetats teatrals de Sabadell i de més enllà. La programació local, entrevistes, reportatges, curiositats històriques, musicals. Comentem estrenes de la capital, valorem la cartellera dels cinemes. Més de 300 programes parlant de teatre. Parlant de teatre. Podeu seguir-nos a Instagram i també a TikTok. I podeu recuperar tots els programes a Spotify i al web i l'app de Ràdio Sabadell. El programa temàtic de teatre i arts escèniques de la teva ciutat. Amunt al taló.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Amunt al taló. Vols formar part de la comunitat de WhatsApp de Ràdio Sabadell?
La manera més ràpida i fàcil d'estar al dia de tota l'actualitat de la teva ciutat.
Informa't de tot el que passa a Sabadell des del teu mòbil o tauleta.
Només has de buscar el nostre QR a radiosabadell.fm o a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Escaneja-te'l i ja ho tens.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell és gratuït i no cal donar les teves dades ni inscriure't al lloc.
Més fàcil i impossible.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell, la manera més senzilla de seguir l'actualitat de Sabadell.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Notícies matí. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, a Ràdio Sabadell.
Són 2:15.
Notícies matí, amb Mireia Sanz.
S'ha posicionat sobre l'OPA del BBVA contra Banc Sabadell. L'executiu de Pedro Sánchez ha autoritzat l'operació, però amb condicions, ja que el BBVA haurà de mantenir l'autonomia del Sabadell almenys durant 3 anys. Ho ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, després del Consell de Ministres.
De cara a la protección de estos intereses, de estas razones de interés general, la autonomía en la gestión, que es la condición que imponemos hoy, supone una toma de decisiones efectiva autónoma. Al menos en los siguientes ámbitos, en el ámbito de la financiación y el crédito, como decía, en particular para las pymes, en el ámbito también de las decisiones relativas a los recursos humanos, en el ámbito de la red de oficinas y servicios bancarios y, por último, en el ámbito de la obra social a través de sus fundaciones.
La decisió està fonamentada en 5 criteris d'interès general, com ara la cohesió territorial, el manteniment de l'obra social o de les plantilles. Un escenari que, això sí, s'ha de mantenir durant 3 anys. Ara la pilota és a la teulada del BBVA, que ha de decidir si tira endavant l'operació o si fa marxa enrere, tot mentre la Unió Europea ja ha avisat al govern que segueix els passos del govern espanyol per garantir que el posicionament de l'executiu compleix la normativa europea. És un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dimecres 25 de juny que compartim amb la Rocío García, el control tècnic.
Titulars.
Revetlla de Sant Joan moguda a Sabadell. La jornada s'ha tancat amb 3 incendis simultanis als barris de Can Gambús, Torre Romeu i La Roureda i una vintena de contenidors cremats i 2 menors identificats. A la comarca Palau, un menor d'un any va resultar ferit greu per l'impacte d'un petard. Us ho explicarem tot seguit. També us direm que després de Sant Joan i amb les escoles tancades, arrenquen els casals d'estiu a Sabadell. Segons dades de l'Ajuntament, les entitats de lleure de la ciutat tenen previstes una 40ena de casals, estades i colònies per més de 3.500 infants. I la bodiga Vital Papers al centre baixarà persiana en les pròximes setmanes. Segons han explicat a Ràdio Sabadell, l'establiment, que mantindrà el negoci majorista, no ha pogut aguantar la pressió de les vendes per internet. En cultura, tret de sortida del Fresc Festival amb les entrades exaurides en una coproducció del Fresc i la companyia sabadellenca El Galliner. L'espectacle es diu Una ciutat brillant, amb marcadíssim ADN sabadellenc sota la direcció d'Albert González i amb un repartiment amb Òscar Castellví i Santi Ricard, entre d'altres. En esports, Peque Polo és l'última baixa del Centre d'Esports Sabadell. El seu curs al Sabadell ha estat marcat per la lesió de principis de temporada que el va deixar sense jugar fins a finals de novembre. La temporada vinent jugaran un equip de primera federació, el Joventut Torremolinos, tot a l'espera que en les pròximes hores es presenti de forma oficial el nou tècnic arlequinat Ferran Costa.
Notícies matí. Els serveis.
Plana de serveis que encetem a aquesta hora fixant-nos en la previsió meteorològica amb el Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
Bon dia. Un temps molt tranquil en general aquest dimecres i sobretot molt calorós. I és que la temperatura màxima d'aquesta tarda tornarà a fregar els 40 graus a les comarques de Ponent, cap al Pla de Bages i també avui a l'interior gironí, sobretot a l'interior de la plana empordanesa i al voltant de la ciutat de Girona. Tot plegat amb alguns núvols cap a l'Ebre aquest matí i a partir del migdia sí que el cel quedarà una mica més variable, una mica més carregat. a moltes comarques, sobretot quan més cap a l'interior. I, de fet, a la banda de Lleida, cap a la Catalunya central, també al Pirineu, s'escaparà alguna tamborinada. Bàsicament, de molt de vent, no pas gaire quantitat d'aigua. Quan més a prop del mar, molts més moments de sol i, ja diem, de molta calor i xafogó. Ho seguirem a la xarxa.
I atents a aquesta hora la situació a les carreteres catalanes en un matí de dimecres que comença amb intensitat de trànsit a la C58 amb un punt de retencions a l'alçada de Sabadell, però amb molta presència de vehicles en aquesta C58 en sentit Barcelona, que presenta ja retencions d'accés a la ciutat de Barcelona pel nus de la Trinitat, també de sortida cap al Vallès. En un matí en què les rondes estan pràcticament impracticables, sobretot la ronda de dalt, amb retencions en els dos sentits de la marxa, tant en sentit Llobregat com en sentit Besòs, amb diferents punts d'accidents, i també a la ronda litoral, amb aturades compactes des del nus de la Trinitat i fins a arribar a la zona del Parc de la Ciutadella. Per tant, molta intensitat en aquestes dues rondes que donen accés a la ciutat de Barcelona en sentit Llobregat i també en sentit Besòs. Intensitat de trànsit també de sortida de la capital catalana, la Pota Nord, amb retencions a la B23, també a l'A2 i a la C31. Una P7 que aquest matí també presenta moltes complicacions en els dos sentits de la marxa, amb retencions molt importants en sentit Girona des de Sant Cugat i fins a arribar pràcticament a la zona de Mollet del Vallès, i també en sentit Tarragona, amb complicacions a l'alçada de Barberà del Vallès i en els dos sentits de la marxa. Per tant, matí molt dificultós, molt complicat a les carreteres catalanes. I comencem a repassar les qüestions destacades a aquesta hora quan passen 5 minuts del punt de 8:45 del matí. El govern espanyol ja ha dit la seva sobre l'OPA del BBVA Banc Sabadell. L'executiu ha autoritzat l'operació de concentració, però ha imposat condicions addicionals atenent a 5 criteris d'interès general. La principal imposició feta al banc d'origen biscaí és que el Sabadell haurà d'operar de forma separada durant els pròxims 3 anys. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha afirmat que és una decisió proporcional i equilibrada i que no impossibilita que l'operació per part del BBVA segueixi el seu curs.
A la existencia de intereses generales que tenemos que proteger, y eso es lo que hacemos en este acuerdo de Consejo de Ministros, no solo en materia de empleo, como he dicho anteriormente, sino en materia, por ejemplo, de la regulación del sector, es decir, protegemos a los trabajadores, protegemos a las empresas, protegemos a los clientes financieros. Eso es el Gobierno entrando, en este caso, a donde se le habilita para proteger el interés general. Y cuando hablo que estamos hablando de una condición que es proporcional y equilibrada, es porque no imposibilita a que esta operación siga su curso. Y este es otro elemento también esencial.
El banc, presidit per Carlos Torres, haurà de valorar el nou escenari per decidir si continua endavant amb l'operació d'oferta d'adquisició o si desisteix de forma definitiva. La condició més rellevant imposada per l'executiu espanyol és que el BBVA i Banc Sabadell hauran d'operar de manera separada durant els pròxims 3 anys en cas que l'OPA prosperi.
Y quería anunciarles que el Consejo de Ministros ha acordado autorizar la operación de concentración entre BBVA y Banco Sabadell con la condición de que durante los 3 próximos años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad. Asimismo, hemos acordado también confirmar los compromisos establecidos por la CNMC. Pero déjenme que dé un poco más de detalle con respecto a la condición adicional que hemos establecido hoy. Esta condición de...
D'altra banda, el ministre d'Economia ha assenyalat que la decisió està fonamentada en 5 criteris d'interès general, més enllà de la defensa de la competència, com ara la cohesió territorial, el manteniment de l'obra social i les fundacions o el manteniment de les plantilles. Cuerpo ha insistit en aquest últim aspecte.
Lo que supone el interés general, en este caso, de protección de los trabajadores, es que como consecuencia de la operación o en razón de la operación, estamos hablando de un mantenimiento de la plantilla. No podrá haber, en este caso, como usted ha señalado, procesos específicos asociados a esta operación.
Per avaluar l'eficiència en l'aplicació d'aquestes condicions, el govern espanyol requerirà mantenció màxima de 6 mesos i mínima de 2 anys abans de complir els 2 anys de termini establert la presentació de 2 documents. D'una banda, un informe de situació sobre com s'ha dut a terme la gestió autònoma i com aquesta fórmula ha ajudat a la protecció dels criteris d'interès general. De l'altra, un pla estructural que detalli de cara al futur en quina mesura l'estratègia corporativa dels dos bancs afectarà aquests criteris d'interès general. En base als dos informes, el govern decidirà si manté la condició perquè les dues entitats operin per separat 2 anys més. El BBVA va llançar l'OPA hostil per absorbir el Sabadell fa més d'un any. Tot plegat després que les dues entitats exploressin una proposta amistosa d'absorció que l'entitat financera local va acabar refusant. I repassem ara les reaccions que ha generat tot plegat. Després que el govern espanyol hagi fet públic l'enduriment de les condicions de l'OPA del BBVA sobre Banc Sabadell, que a la pràctica significa que la fusió s'ajornaria almenys 3 anys, les reaccions no s'han fet esperar. Des de l'àmbit local, l'alcaldessa Marta Farrés ha afirmat sentir-se satisfeta amb l'anunci fet pel ministre Carlos Cuerpo. Segons ha dit, la decisió garanteix que el BBVA continuï operant com a banc com a mínim els propers 3 anys i ha afegit que també s'estan protegint els drets dels treballadors. En aquesta línia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat les noves condicions perquè assegura que garanteixen una competència equilibrada, així com també els drets dels treballadors, dels clients i de les empreses. Des del govern ha parlat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
I per tant, doncs, veurem si després d'aquests 3 anys es manté aquestes condicions, se sumen 2 anys més, o si, i si finalment en aquest procés, òbviament, el BBVA segueix tenint interès o no, no? Però això tampoc ens pertoca a nosaltres, sinó al propi BBVA, que també haurà d'analitzar doncs, si amb aquestes condicions quin és el camí que pren a partir d'ara. Però
des d'Esquerra Republicana insisteixen que l'operació no té sentit si es pensen els ciutadans, els dipositaris, les empreses i els accionistes. Per tot plegat, confien que el BBVA acabi fent marxa enrere i que l'OPA no prosperi. D'altra banda, Foment del Treball considera que les noves regles de joc imposades per l'executiu espanyol, l'operació ja no és interessant per als accionistes i, per tant, la dona per amortitzada. Alhora, Pimeco veu com una finestra d'oportunitat per preservar la competència, l'accés al crèdit i l'equilibri territorial. Ara bé, la patronal aposta per fer un seguiment rigorós i una supervisió efectiva del compliment d'aquestes condicions. I pel que fa a l'Associació d'Usuaris Financers, la SUFIN, sobretot es valora la prohibició de fer retallades a les plantilles vinculades a l'OPA, ja que si els dos bancs han de funcionar per separat durant 3 anys, es mantindran els llocs de treball i la xarxa d'oficines de les dues entitats financeres. Des de Brussel·les, en canvi, la Comissió Europea ha dit que pren nota de les noves condicions imposades pel govern espanyol i diu que reserva el dret a exercir les seves competències per eliminar qualsevol restricció injustificada en el mercat únic imposada pels estats membres. Amb tot, ha recordat que no comenta casos individuals. I el que fem ara és repassar d'altres qüestions en format més breu. Centrats en la cimera de l'OTAN, on el president dels Estats Units, de camí cap allà, ha explicat que Espanya és un problema per l'OTAN per les reticències del govern de Pedro Sánchez a augmentar la partida en defensa. Ho ha dit de camí aquesta cimera de l'OTAN a bord de l'Air Force One. Fons de la Moncloa, però, asseguren que aquestes declaracions entren en la normalitat i diuen que evitaran el xoc amb Donald Trump a la cimera. En aquest sentit, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha assegurat al president dels Estats Units que els països europeus pagaran més per la defensa col·lectiva de l'aliança militar. Tot quan Israel i Iran celebren l'alto el foc com una victòria, els líders dels dos països han celebrat aquest alto el foc com una victòria en els dos discursos televisats. Tots dos han posat en valor els èxits i les heroïcitats dels seus exèrcits. I ara, en la política més local, l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, hauria pagat 6.000 euros l'1 de juny de 2016 per fer-se amb el 45% de les participacions de Servinavar, una de les empreses del cas Coldo vinculades a l'adjudicació de l'obra pública a canvi de comissions. Així es desprèn del contracte que la Unitat Central Operativa, la UCO de la Guàrdia Civil, ha lliurat aquest dimarts al Tribunal Suprem. La documentació arriba només 4 dies més tard que l'administrador de la companyia, que també va signar la compravenda amb Cerdán, ara fa 9 anys, negués qualsevol vinculació amb l'exdirigent socialista. La defensa de Cerdán assegura que es tracta d'un informe i d'un contracte que no té efectes jurídics i insisteix que mai va estar-hi vinculat. I d'altra banda, la nova llei antitabac que impedirà utilitzar vapejadors als espais on no es podrà fumar. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García. Així, la nova llei equipararà la regulació de les cigarretes electròniques al tabac tradicional. L'objectiu és arribar a una generació lliure de fums entre l'any 2030 i el 2040. La nova llei se sotmetrà a audiència pública en les pròximes setmanes abans de tornar al Consell de Ministres i desembarcar al Congrés dels Diputats aquest mateix 2025. I us parlem ara de les tres jornades de vaga convocades pels tripulants de cabina d'EasyJet, unes aturades que comencen avui i han de servir per reclamar condicions laborals i salarials i equiparar-les amb el d'altres les bases europees on opera l'aerolínia. A l'aeroport del Prat, el sindicat USO, convocant de la protesta, calcula que fins divendres hi ha 72 vols, 24 diaris, amb tripulació espanyola cridada a la vaga dels 144 previstos. Els serveis mínims a Barcelona se situen al voltant del 86%, una xifra que el sindicat ha qualificat d'abusiu. Mentrestant, el Parlament Europeu ha insistit que els passatgers aeris han de tenir el dret a pujar l'avió amb un article personal, com una motxilla o un ordinador portàtil i una maleta de mà sense cost addicional. La Comissió de Transports i Turismes de l'Eurocambra ha aprovat aquest dimarts la nova proposta per reforçar els drets dels passatgers, després que a principis de mes els governs de la Unió acordessin limitar la gratuïtat de l'equipatge de mà a les bosses que van sota els seients de l'avió, donant així via lliure a les aerolínies per cobrar l'equipatge que ha d'anar als compartiments superiors. Un minut i tres quarts de nou, tres incendis de vegetació simultanis, una vintena de contenidors cremats i dos menors identificats. És el balanç de la revetlla de Sant Joan a Sabadell. Els bombers es van mobilitzar durant la nit per extingir tres focs a Can Gambús, Torre Romeu i la Roureda, que haurien estat provocats per l'ús de pirotècnia molt a prop de la zona. A més, a Palau Solità i Plegamans, en surt de consideració. Un nadó d'un mes va resultar ferit greu per l'impacte d'un petard. La Núria García ens en dona totes les dades.
Els bombers de la Generalitat han atès una vuitantena d'avisos a Sabadell durant la nit de Sant Joan. Les primeres hores de la revetlla han estat les més mogudes, amb tres focs de vegetació pràcticament alhora que han afectat el parc de Can Gambús, un solar del carrer Costa Bona, a la Roureda, i un altre terreny situat a la Ronda Ebre de Torre Romeu. Aquest últim incendi ha estat el més greu i les flames han calcinat uns 2.000 metres quadrats de terreny. A més d'aquests tres incendis de vegetació, els bombers també han acudit a una trentena de serveis relacionats amb focs urbans, la majoria incendis en contenidors. Segons dades facilitades per l'Ajuntament, n'haurien cremat una vintena. D'aquests, 18 han resultat completament calcinats, mentre que dos més n'han resultat afectats parcialment. En aquest sentit, el consistori també ha informat que la policia municipal ha identificat dos menors per crema i danys en contenidors. Fruit d'aquestes incidències, sis vehicles també han acabat afectats per les flames. Pel que fa a la comarca del Vallès Occidental, l'ensurt més greu ha tingut lloc a Palau Solità i Plegamans, on un nadó de tan sols un mes ha hagut de ser evacuat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb cremades de primer i segon grau. El nadó va patir les ferides per l'impacte d'un petard.
I canviem radicalment de registre. Seguim endavant al Notícies Matí parlant-vos de les escoles que ja han tancat el curs escolar passat Sant Joan i, per tant, ara comença l'etapa dels casals d'estiu, que s'allargaran durant tot el mes de juliol i, en alguns casos, també durant la primera setmana de setembre. De fet, segons dades de l'Ajuntament, les entitats de lleure educatiu de Sabadell impulsen més d'una quarantena de casals, estades i colònies que compten amb més de 3.500 places disponibles. A la ciutat hi ha casals de tota mena, esplais i entitats de lleure organitzant propostes que giren sobre un eix temàtic i que a partir d'aquest fil permeten descobrir i aprendre sense deixar de banda el passar-s'ho bé. És el cas, per exemple, del casal de l'Eina, amb seu al carrer Jovellanos, però també a les escoles Creu Alta i Torre Guitar. L'eix temàtic d'enguany és la pèrdua del color que els participants hauran de recuperar. Unes propostes que mantenen un contingut pedagògic, però també educatiu, ho explica Esther Carbonell, la seva responsable.
I a part, totes les activitats tenen la seva part pedagògica, no? Aprenem a barrejar colors, de tot, no? Vull dir, cada temàtica i cada... fem gincanes que hagin de superar proves de responent preguntes de cultura popular o fem... Bueno, totes les activitats tenen alguna cosa, inclús tocant temes d'emocions...
D'altres propostes estan més pensades per a alguns col·lectius concrets. Per exemple, des de l'Esquitx, treballen amb nens i joves vulnerables durant tot el curs i també ho fan a l'estiu. A més, el seu director, Sergi Asensio, apunta que es vol posar l'accent especialment en adolescents i joves.
Que l'estiu hi ha molt poca oferta per a adolescents i joves i per nosaltres també és important oferir aquestes activitats pensades per ells, que també siguin engrescadores i que hi ha un alt volum d'adolescents que participen a l'estiu també.
I en els casals no hi poden faltar les propostes esportives. La majoria de clubs de la ciutat preparen casals o campus per aquestes setmanes. Per exemple, el Club Natació Sabadell rebran uns 300 alumnes en unes activitats que estan molt pensades per fomentar la pràctica esportiva.
El casal és esportiu. Per tant, durant tota la jornada el que fem és... en un parell de franges horàries fem activitats esportives diverses, practiquem els esports del club i d'altres esports que no són tan coneguts com l'escalada o com el bàdminton, i també fem natació educativa en una franja horària pel matí. Per la tarda també fan natació, però és lúdica.
Hem sentit a Dunia Pérez, responsable d'aquestes activitats del Club Natació Sabadell. La majoria de casals obren portes avui i s'allarguen fins la darrera setmana de juliol. D'altres tornen a aixecar la persiana al setembre per cobrir la primera setmana de mes, en què encara no hi ha escola. Fem un parell de punts de comarca perquè els Mossos d'Esquadra investiguen un tret amb arma de foc que es va produir aquest dimarts a la nit a Terrassa. Un noi de 15 anys va resultar ferit per una bala i va ser traslladat a un hospital sense perill per la seva vida. Segons Avançat el Caso, els fets van tenir lloc al carrer Liné, al barri de Coagullada, cap a les 11 de la nit. I pas endavant, en el pla d'habitatge de Palau-Solità i Plegamans, la Generalitat ha donat llum verda al pla del consistori per construir habitatge públic al municipi. En concret, s'actuarà sobre una superfície de 6.000 metres quadrats situats a l'oest del municipi, al costat del barri residencial de Can Riera, amb accés principal pel camí de la Serra de Ponent. La previsió és construir 52 habitatges de lloguer responent a la necessitat social de manca d'habitatge assequible per joves. I tornant a Sabadell, i el que us hem destacat en titulars, la botiga Vidal Papers al carrer Sant Pere tancarà portes en les pròximes setmanes. L'històric comerç del centre no ha pogut aguantar l'embat de les vendes per internet i s'ha vist forçat a clausurar aquesta branca de negoci. Fonts de l'empresa expliquen que des de la pandèmia han vist com les vendes a la botiga han caigut i ho atribueixen a l'augment de les vendes per internet en plataformes com Amazon. Així doncs, si passeu per la botiga, podreu veure el cartell que anuncia la venda del local. Precisament, l'empresa continuarà amb l'activitat fins que pugui vendre'l. Les mateixes fonts asseguren per d'altra banda, que la continuïtat de la branca de negoci que fa la venda a l'engròs de productes per festa i celebracions està garantida.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El capítol de sortides s'accelera al Centre d'Esport Sabadell. El 30 de juny és la data que finalitzen oficialment els contractes i el conjunt arlequinat vol deixar enllestit els casos de jugadors que no seguiran amb l'equip. Sergi Parc.
L'última baixa confirmada és la de Peque Polo, anunciada ahir a la tarda pel club. La temporada del colomenc amb el Sabadell ha estat molt marcada per la lesió del principi de temporada que el va apartar dels terrenys de joc fins a finals de novembre. Des d'aleshores sí que va jugar força minuts i, tot i tenir un rol important en atac, ha pecat de falta d'encert. El seu bagatge, 3 gols, encara que un d'ells absolutament decisiu i molt recordat, el de la tornada de la semifinal del play-off a Ipurua. L'atacant, després d'una sola temporada com arlequinat, jugarà a Primera Federació amb un altre equip recentment ascendit, el Juventud Torremolinos. En les últimes hores també s'ha oficialitzat el fitxatge d'Alberto Trapero pel Sanluqueño i des de fa dies el traspàs de Javi Morcillo al filial de l'Atlético de Madrid. El de Sants s'ha acomiadat del Centre d'Esports en una extensa entrevista al Motel Suís.
Jo sé que puc acabar tornant al Sabadell, no tinc cap dubte. Tinc un deute amb aquest club, o sigui, per com m'han tractat, el mínim que puc fer és... Algo faré, algo. No sé si em donarà la vida i seré entrenador en uns anys, però jo vull tornar a casa meva, perquè això és casa meva. O sigui, tampoc he sigut un jugador que hagi estat molts anys a cap club, però per mi el club de la meva vida, ara, fins ara, amb 19 anys, és el Sabadell.
D'altra banda, jugadors com Pedraza o Càmara també són baixa i han de confirmar el seu nou destí. Javi Feria torna de sessió. El cas Pau Fernández i el suposat interès del Villarreal continua estancat. Bakayoko i Vargas no tenen contracte pel curs que ve. Homes com Javi Delgado o Tico Iniesta sí que en tenen, però podrien sortir. I a l'altre costat, la renovació d'Urri hauria de ser una altra carpeta que la direcció esportiva hauria de tancar d'una vegada per totes.
La carpeta que ja està resolta és la de la banqueta. Ferran Costa, el nou tècnic, serà presentat en les pròximes hores. En principi està previst que demà sigui la compareixença amb les primeres paraules del de Castelldefels com a entrenador del Sabadell. Costa ha signat per 2 temporades i es retrobarà amb un bon grapat de vells coneguts, començant pel mateix director esportiu, Lucas Viale, també amb bona part de l'estaf i alguns jugadors amb qui va coincidir en la seva etapa al Badalona Futur. Amb només 30 anys, Costa es converteix en el desè tècnic al capdavant del primer equip del Centre d'Esports Sabadell en els últims 5 anys. I I també hi ha canvi d'entrenador al filial. Marc Cabestany, a l'espera de confirmació oficial, serà l'encarregat de dirigir el Sabadell B a la Lliga Elite. El fins ara tècnic de l'Atlètic Sant Just es va quedar a les portes d'ascendir a Tercera Federació fa uns dies. Ara assumirà el càrrec en el lloc d'un Conrad García, que havia estat en converses amb el centre d'esports per poder formar part del primer equip. Una de les opcions era que fes de segon entrenador, però això no s'ha donat.
En les converses que jo tinc amb la direcció esportiva, jo li vaig deixar caure que en funció de l'entrenador, si ells consideraven que podia ser una opció, que, bueno, que ho podíem estudiar i que podíem xerrar perquè per mi també podia ser un pas endavant, però vaja, no n'he sabut més fins ara d'això, per tant, hem entès que no valoraven o que tenen una opció millor, potser, no ho sé.
García, recordem, va ser l'encarregat de fer d'interí entre la destitució de David Català i la contractació de David Movilla. Amb ell, el Sabadell va guanyar els dos partits que va jugar aquella setmana. Amb el filial, en canvi, no ha pogut aconseguir l'objectiu de mantenir-se a Tercera Federació. Ara bé, la carrera de 12 anys de García a les banquetes de l'Obrador ha estat farcida d'èxits i ascensos amb diferents equips. L'últim d'ells va ser precisament el consumat fa un any a Tercera amb el Sabadell B. Tot fa indicar que hi haurà un intercanvi de cromos amb el Sant Just, ja que García entrenarà d'aquesta temporada al conjunt del Baix Llobregat, substituint a Cabestany. I en futbol sala, fitxatge de renom del primer equip masculí del Club Natació Sabadell, la primera cara nova de la plantilla 2025-2026, és la de Juanfran Herbàs. L'ala pivot de 25 anys arriba procedent del Sala 5 Martorell, de segona divisió. Abans havia estat jugant a primera divisió italiana durant 5 temporades i en el seu dia també havia passat per les categories inferiors del mateix club. A més, en alguna ocasió també ha estat convocat per jugar amb la selecció catalana absoluta. Amb la seva arribada, el tècnic Jordi Marín ja té confirmats 12 jugadors de cara a la temporada que ve.
Posa't al dia al Notícies Matí. Cada dia de 8 a 10 del matí a Ràdio Sabadell.
Entrades exaurides pel tret de sortida del Fresh Festival aquest vespre als jardinets de l'antiga Caixa Sabadell. El muntatge que inaugura el Festival Estiuenc és Una ciutat brillant, una coproducció del Fresh i de la companyia sabadellenca El Galliner, amb un marcadíssim ADN sabadellenc. La dirigeix Albert González i compta amb actors com Òscar Castellví, Santi Ricard, Diana Torné o Jean de Casablanques, amb un text de l'irlandès Conor McPherson, traduït per Joan Sallent. El muntatge explica la història d'un terapeuta que va rebent visites de diferents pacients, que són els protagonistes, i que es converteix en el fil conductor de la història a través d'escenes independents. Un dels personatges destacats és el de Santi Ricard, un home d'uns 50 anys que s'ha quedat vidu i que estableix una relació molt curiosa amb un altre personatge, el del terapeuta interpretat per Òscar Castellví. En el primer muntatge, que es va fer l'any 2008 a Barcelona, Santi Ricard feia el paper que ara fa Òscar Castellví, però asseguren que no s'han donat consells els uns als altres.
No ens hem assegut en plan, Santi, què? O sigui, jo l'he construït des de mi. Algun dia sí que m'ha dit alguna cosa als inicis, de des d'on l'encarava o com escoltava o quines propostes tenia. Però l'he construït jo, l'hem construït amb l'Albert, amb el director, entre tots, però sí. Crec que és un personatge que cadascú li pot aportar des d'on ell escolta, que m'agrada a mi. És que escolta molt i és molt bonic. És el més difícil, crec, en la interpretació, escoltar.
En aquest sentit, el director Albert González assegura que dirigir aquest muntatge ha estat com dirigir 5 obres diferents, perquè cadascun dels personatges té la seva pròpia autonomia. Una feina de direcció que també ha comptat amb la particularitat de representar el muntatge en un escenari a l'aire lliure, com és el del Fresc.
Per exemple, en ser conscient que mai tindrem un fosc total. És un exemple, una tonteria, però són coses que has de pensar, que no pots obviar que estàs a l'aire lliure i que quan comenci la funció encara potser no serà de nit del tot, i que les llums... Però, bueno, és com si fos només per aquell dia, perquè després has de pensar que allò pot tenir o hauria de tenir vida en una sala de teatre.
El Galliner vol que el muntatge pugui fer gira per Catalunya i també per Barcelona. En qualsevol cas, la primera representació del Fresh serà 9:45 del vespre als jardinets de l'antiga Caixa Sabadell per arrencar una programació d'actes que s'allargarà fins l'11 de juliol.
Notícies Matí.
Va, i arribarem fins al punt de les 9 del matí amb una versió que han fet a Svetlana i Alosa en català de la cançó de l'Sketchup Aserejé. Li diuen Aserejé.
Aquesta vés al tanto perquè ella és la més marrana.
Ella
es van picant pandero, com rebota el seu trasero, sembla que ballin sardanes. Perquè melosa i esbelana et passes el cap de setmana posseïda per un ritme relatanga. I quan ja estàs fent un pensa a la digi, de cop la llença per les gates, la cançó més desitjada.
I la gossa.
I la sorda.
No et dic corda.
No, tia, t'he dit sorda.
A ser de gent, ja no sé si jo sóc més de gràcia.
Gent amb qui hem fet sortir.
Són les cosetes que passen a la juerga catalana, que tot queda a casa cuida. Perquè melosa i esmelana et passes el cap de setmana posseïda per un ritme regatanga. I quan ja estàs fent un pensa la digida, com la llença per les gates, la cançó més desitjada. I la gossa, i la sorda, mas i corda.
I ara, uns bons consells de la TUS. Per què agafem l'autobús? Per tranquil·litat, comoditat, estalvi, per controlar el teu temps, per no tenir problemes d'aparcament, per arribar a tots els barris de Sabadell, per cuidar la ciutat i el planeta. Agafem l'autobús. I ara es pot validar amb la T-Mobilitat en les línies del transport urbà de Sabadell i Sant Quirze del Vallès. TUS manté el sistema de validació actual que permet viatjar per l'àrea de Barcelona amb tecnologia sense contacte. Facilitats, comoditat, seguretat, tots són avantatges. On vulguis anar, TUS. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Juntament amb la temporada d'òpera Sabadell, parlem d'òpera a Ràdio Sabadell 94.6, segueix amb la seva particular temporada.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Amb tots vosaltres, parlem d'òpera.
Una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, cada dijous a les 8 del vespre.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Minutets del punt de les 9 del matí, temps per començar la tertúlia de Ràdio Sabadell. La compartim aquest dimecres amb el Josep Atxe, en nom de Vox. Què tal, Josep, com estàs?
Molt bon dia.
Ha anat tot bé? La revetlla bé?
Buah, serà tranquil, no, no,
sí, no, no has fet gaires aventures, no has llançat allà petards ni res.
No, això ja.
Menjar coca sí, passat, o no?
Tampoc.
No?
Tampoc, perquè no... Aviam, ara diré una cosa personal. Diguéssim, ara fa 4 anys el cuiní me'n van donar. Pues una cosa que no, ja, que no hauria. Dic, bueno, si toca donar al clínic, menges.
Ja.
Però les cremes i els greixos aquests, ja, i aquestes coses, però bueno...
Per un dia, no?
Per un dia no passa, sí, res, però no va ser el cas.
Però no ha estat el cas. Aquest, sí, any te l'has saltat, aquest ja ho faràs un altre,
sí,
no?
Sí, no... Perdó, que no vull parlar d'aquestes,
no, però no... pateixis. També ens acompanya la Mercè Cantero, en nom de Junts. Mercè, què tal?
Molt bon dia.
Ha anat bé la revetlla o no?
Sí, la meva ha sigut molt tranquil·leta també, perquè, sí, estava fora del país. Ah. Si hagués estat aquí, hagués estat de festa. I celebrant-ho com cada any.
I també ens acompanya l'Álvaro Ondoño. Què tal, Álvaro, com estàs?
Doncs molt bé.
En nom del Partit Popular, com ha anat la revetlla?
Bé, tranquil·la, a casa, perquè tenim un gosset i llavors ho passa bastant, ja, malament, i així l'acompanyem.
Ah, ja ha tocat fer una mica de, sí, de companyia, sí, sí, no? El gosset. Molt bé. Doncs va, som-hi, comencem, perquè, si em permeteu la broma, va sortir la foguera de Sant Joan ahir, sortint del Consell de Ministres, quan el govern espanyol, tot i que ja es preveia, perquè la setmana passada ho apuntaven tant el president de Banc Sabadell com el president del BBVA, que seria doncs, el dia 24 quan es prendria aquesta determinació per part del Consell de Ministres, doncs ja teníem una mica el que havia de dir el govern espanyol. Què ha dit? Doncs ha autoritzat l'operació de concentració, però imposant condicions addicionals. Una de les més importants és que hauran d'operar de forma separada les dues entitats durant els pròxims 3 anys. Per tant, podríem dir que és una pilota endavant, no? Durant els pròxims 3 anys s'ha de mantenir d'aquesta manera. A partir d'aquí, doncs ara falta que hi digui alguna cosa al BBVA, que de moment, que jo sàpiga, no ha dit res al voltant d'aquesta decisió del Consell de Ministres, i veure una mica com es desenvolupa tot plegat. Sí que hi ha hagut reaccions polítiques, l'alcaldessa Marta Ferrés ho ha celebrat, el president de la Generalitat Salvador Illa també, Esquerra Republicana ha dit que amb aquestes condicions l'operació no té sentit i per tant s'hauria d'aturar, i Foment del Treball creu que amb aquestes noves regles també s'hauria d'aturar, també ho pensa Pimec. Ah, però la Unió Europea sí que ha dit que pren nota de les noves condicions imposades pel govern espanyol i es reserva el dret d'exercir les seves competències per eliminar qualsevol restricció injustificada en el mercat únic imposada pels estats membres. Ho llegeixo textualment perquè són aquelles declaracions que més val llegir-les textualment. Josep, com ho analitzes tot plegat?
No, aviam, no, això últim que has dit, no? Aquí, diguéssim, hi ha la senyora Maria Luisa Albuquerque, que és, diguéssim, la comissària portuguesa, la comissària d'aquest tema, i aquest matí l'he llegit, no?, que diu que, vaja, que això ha de ser una cosa justificada i proporcionada i cobren com una mena d'expedient, que em sembla que en diuen European... té un nom, bueno, és un expedient, per dir-ho així, té un nom d'aquests que gasten a Europa així com bastant estranys. O de les condicions aquestes, aviam, si és que això es pot aplicar, no? Clar, diguéssim, el BBVA, dius, gastar-se uns calés per després no fer la fusió o no poder fer la fusió, com a mínim durant 3 anys, si posa 5, sap massa quin sentit té. No? Vull dir, és gastar per no treure profit. I llavors, clar, el banc, si això tirés endavant d'altra manera, el que sí que, clar, canviaria d'amos, tot i que mantindria l'estructura, però canviaria el consell, evidentment, perquè els amos serien uns altres. No, no sé, ja anirem veient això, o setembre o així. Ahir, clar, ni Guiu ni en Torres han reaccionat. Allò que em va fer gràcia, que era així com... quasi bé semblava com la reacció oficiosa del Sabadell o del senyor Sánchez Llibre, no? I em va dir una, vam fer una entrevista a Crònica Global, em va dir una bastant curiosa, allò de dir, bueno, aviam, aquests de BBVA, tot plegat, no són interessos europeus, són turcs o mexicans, que és on el BBVA té paquets forts de negoci. Bueno, fins i tot, clar, el CEO i conseller delegat és turc, és, diguéssim, bé d'un banc, dels bancs més importants de Turquia, que és filial, no?, de BBVA. La línia aquesta de política que porta l'Europa, diguéssim, de grans bancs i en projecció internacional, ell ho deia com un gest a favor del Sabadell, i potser no ho és tant. Diguéssim, potser a Europa li agradaria tenir aquí un HSBC, un banc d'aquests que estan pel món, no? Que és una mica el que es queixaven, és a dir, Estats Units, fins i tot Anglaterra, té grans bancs internacionals i Europa, doncs, no tant. Té una gran banca, però no és tan gran com l'altra, molt, molt gran. Clar, tampoc el BBVA i el Sabadell tampoc agafa aquestes dimensions, tot i que el BBVA, déu-n'hi-do, no? Si juntessin el BBVA i el Santander, llavors sí que sortiria un catxarro gros, no? A més a més, el Santander és el tercer o el quart banc d'Anglaterra, que això també és curiós, i seria extracomunitari. No sé, anar-ho veient, no... No sé què més dir-te, no?
Álvaro, tu com ho veus?
Bé, des del partit estem en contra de l'OPA perquè, bueno, principalment es perden treballadors, no? I jo crec que això és un tema molt important perquè aquí a Sabadell doncs, tenim molts treballadors del Banc Sabadell, a part és un banc propi, un banc de la nostra ciutat que porta el nostre nom i al final ens exemplifica d'alguna manera cap a la resta d'Espanya i la resta del món, perquè tenim filials per fora d'Espanya. També es redueix la competitivitat entre bancs. Si només tenim quatre bancs i el Sabadell es perd, doncs al final es crea d'alguna manera com una espècie de monopoli, que aquest monopoli doncs, l'únic que fa és perdre competitivitat, que la gent que s'afavoreix dels bancs doncs, tingui menys possibilitats d'estar dintre d'un banc i també, bé, això que he dit de l'emblema de la ciutat, s'acaben perdent treballadors perquè al final s'aniran tancant filials i que aquí a Sabadell tenim un gran problema i és que cada vegada els barris tenen menys oficines de bancs. Al final hauran de venir tots al centre, no?, que és on estan la majoria. Llavors, això, doncs, des del Partit Popular ens sembla bastant malament.
Mercè.
Bueno, anem per parts.
Sí.
La primera, estic d'acord amb l'Àlvaro, evidentment, no? una aglomeració de poder amb poques entitats no és bo. Però respecte a la decisió que ha pres, que es va prendre ahir, jo el que veig és que tiro per aquí i no em mullo. Hauria de ser o blanc o negre. Sí. Si no hi estem d'acord en que hi hagi aquesta fusió, manifesta't, posiciona't. Però això és un... Ho poso difícil perquè els altres diguin que no. És 3 anys per endavant, prorrogable a 5. ¿Vale? Evidentment, com a BBVA, no crec que els hi surti rentable fer una operació de 3 anys prorrogable a 5. Llavors, entremig també n'hi ha la història del TCB. El TCB és el banc que en un bon dia va comprar el Sabadell al Regne Unit. BBVA, pel que jo veig, no està gaire situat al Regne Unit. A altres llocs sí, però al Regne Unit, així com el Santander, té una bona posició, el BBVA jo no l'he vist mai. Llavors, doncs clar, ara posen en joc això, si es ven o no es ven el TCB. Jo crec que hauríem de prendre una determinació molt més clara, hauria de ser ja molt més concís i deixar que aquestes coses quedin a l'aire amb un plaç de 3 a 5 anys. Si és que sí, és que sí. Si és que no, és que no. Llavors, de cara a Europa, a Europa li interessa un banc fort, tal com havies dit tu.
Li interessaria
un banc fort. Per què? Perquè, evidentment, com a banc europeu, bueno, hi ha uns quants, però... Els francesos estan una mica més perduts, els alemanys tampoc han arribat tan lluny ni estan, ni estan a tot arreu. Llavors, els italians tampoc, els bancs italians, no? Tenen molta petita banca, però no arriben a nivell al que és l'extraradi, no? Llavors, jo crec que això, no? Que a veure, seria hora ja de posicionar-nos i dir o sí o no, perquè el que no pot ser... De cara als treballadors, per exemple, del Sabadell, aquesta angoixa... 3 anys més,
sí,
5
sí,
anys més, no saben on aniran, no saben què faran, no és normal, vull dir, prenem una decisió. Jo, per mi, i ho dic claríssim, és, vamos, totalment en contra de la fusió BBVA Sabadell. Ja no només per la pèrdua d'identitat que tenim a Sabadell, sinó per la aglutinació de banca catalana que té BBVA. Unim, se la va quedar sencera. Vull dir,
no. Caixa Catalunya i...
Per això,
i tot.
Llavors...
Passa que aquí diguéssim, el Bilbao, sobretot dels antics, havia tingut una posició sempre bastant forta a Catalunya. Si recordes el Banc Industrial de Catalunya, abans d'entrar-hi en Pujol, a l'època d'Albertines, qui estava darrere era un banc, diguéssim, d'inversió industrial i participat pels industrials, aquí s'havien enforrellat, i era un banc que va néixer una mica a l'òrbita del... O sigui que, aviam, el Bilbao està aquí, diguéssim, no...
Sí, com... sí, però ja està prou aquí. No cal que estigui més. A part d'això, la manera del tracte que té a les empreses, s'han de tenir en compte que el Sabadell també és un banc molt especialitzat en petita i mitjana empresa.
Sí, s'havien parlat.
És clar, és petita i mitjana empresa. El BBVA no tracta igual a la petita i mitjana empresa. No té sentit que quan tu vulguis demanar per obrir un compte, i t'ho dic perquè això ens hi he trobat jo personalment, al cap d'un any encara no t'hagin donat hora per obrir un compte. Sí, sí. Llavors, doncs, quina petita i mitjana empresa, si té moltíssimes, marca la diferència perquè la tinguin abans.
Aquí hi ha un cas que és ara la Meloni. O sigui, a Itàlia hi ha l'Unicredito, que és, diguéssim, el banc més potent que tenen, i a més es va expandir molt cap a països de l'est, Romania, Bulgària, etc. No? I bueno, ha fet aquesta operació, aquest intent d'OPA, que s'ha batet a mitges amb el Commerzbank. O sigui, no ho ha tirat endavant l'OPA, però s'ha quedat un 30% del Commerzbank, que és bastant. I llavors ara està en una altra OPA, que és sobre el Banc Popular de Milà, que és una cooperativa de crèdit. És un banc que funciona com una mútua, molt curiosa, diguéssim, més són empresaris. A Itàlia n'hi ha bastants, de bancs populars. No és com una caixa, perquè és una societat per accions, però llavors els socis no poden tenir més d'un 1% de les accions, no? I la Meloni l'ha parat, l'OPA. Allò, dir-ho, no, això no es toca. Clar, és una casuística bastant concreta, i també aviam què dirà en aquest cas la Unió Europea, no? Perquè la Unió Europea, clar, aquí representa que és un mercat únic. Diguéssim, el que està fent la Unió Europea és com defensar la unitat de mercat. És a dir, que és igual que tu estiguis a Espanya, que estiguis a no sé on, o que estiguis a Suècia. El mercat és únic. I les entitats, o els particulars, i tot ha de poder-se moure lliurement lliurement i amb uns drets o amb unes garanties o amb una legislació o amb una regulació equiparable, si més no. Unió Europea juga amb aquestes dues bandes, aquesta, però també, clar, no deixa de ser una aliança entre països sobirans. Està, ja em què dirà, no? I llavors això, si el BBVA, la cosa s'hauria posat costaruda si s'acaba d'engrescar o no, perquè entrem en una situació no de risc, però clar, tenim, sí, pràcticament immobilitzada una inversió, perquè aviam, això que diem dels actes de treball, jo ho sento molt, però aviam, el Banc Sabadell, quan s'ha fusionat amb altres bancs, també ha fet eres i ha fet ajustos i...
Ha sigut molt diferent, eh?
Bé, no ho sé, però...
I t'ho dic perquè n'he viscut uns quants.
Val.
Ha sigut molt diferent.
Sí,
molt.
No, i per exemple, hi ha hagut estructures que les ha conservat pràcticament senceres, que és el de Urquijo, com a banc d'empresa.
La Camp.
Què?
La Camp.
Bueno, un altre món d'allò. Vull dir, allò... no sé... Pobret de mi, no sé dir res més. No.
Jo crec que no ens hauríem de fixar tant o parlar tant de la Unió Europea. Jo crec que realment el problema el tenim a Espanya, que Sánchez porta des que va arribar al govern fent el mateix. Ell es va traient tots els problemes que li venen a sobre i els va tirant cap enrere pel proper que arribi, que segurament pel que es veuen a les enquestes serà el Partit Popular, doncs perquè quan arribem al govern tinguem tots els problemes que en Sánchez no ha volgut resoldre, doncs els tinguem nosaltres...
Que haurà creat també entremig, però bueno, això és un altre.
Correcte, o sigui, els que ha creat i els que està tenint.
Això no ha sigut un altre, és ell, o és el seu cercle, o és tot això. Que això també, Déu-n'hi-do. No, perdó.
Acaba.
I jo crec que això, que al final en Sánchez porta tota la legislatura agafant tots els seus problemes i els va allargant, ja sigui la llei d'amnistia, ja sigui això de l'OPA, de cap a 3 o cap a 5 anys, que ens arribarà al govern del Partit Popular i ens trobarem nosaltres amb el problema de... A veure què fem. Llavors, clar, jo crec que els problemes d'ara s'han de solucionar ara, no anar-los deixant cap al futur, no?
Jo sí, jo en aquest cas jo ja hauria determinat, o caixa o faixa. O aproves o no aproves, per què demores? perquè l'altre s'avorreixi, perquè queda, no queda bé dir... No, o sigui, no queda bé una sentència ferma. No, vull dir...
Ja, ara no em posaré en la pell de... No tinc cap gana... No tinc però... molta simpatia pel senyor Sánchez, però diguéssim un cop...
Ja no és una qüestió de simpaties, és una qüestió de fets.
Deixem acabar de dir, sí, no? Clar. Diguéssim, un cop la Comissió de la Competència tira endavant l'OPA i abans el Banc Central Europeu diu endavant, m'ho veig, que el Sánchez aquí no té tant marge. I diguéssim, el marge que té... prou que apretat. Jo no defenso, no hi ha simpatia, no però bé, no és una mica dit en termes descriptius. No justifico, però jo no veig que pogués fer més en aquest cas.
Bueno, la cosa és que jo crec que es vol treure el marró de sobre i ja ho va fer quan va dir que primer volia fer un referèndum popular perquè la gent votés sobre l'OPA.
No, ja que ha fet de la consulta aquesta, doncs aquí figura que ha anat amb arguments i doncs aquest argument dels llocs de treball de no sé què, doncs aquest el compro. I que diguéssim mantenir la marca, i no la marca, sinó durant un temps l'estructura. Bé, això justifica una mica, bueno, justifica, s'empara per allà, perquè és, diguéssim, treure's una carta de la màniga.
Sí, però no és la primera OPA que hi ha.
Sí, però aquest mecanisme no s'havia fet servir mai.
Per això mateix ho dic.
Doncs
justament per això ho dic, vull dir, no és la primera OPA que hi ha. I ja estem prou acostumats amb les últimes dècades de veure com s'han fusionat altres bancs i com s'han comprat altres bancs.
Però en el cas del Sabadell mateix s'havia dit ara que anava darrere, bueno, no darrere, que hi havia com un preacord amb Unicaja. I en aquest cas, si això tirés endavant, doncs hagués sigut una... perquè ara és la cosa saturat, i tot això, una òpera, diguéssim, amigable, no hostil. És a dir, o el mateix Sabadell, el tanto, fa 7 o 8 anys, va entrar en tractes amb el BBVA, no sabia, estava bastant fumut, van arribar allò, fins i tot al punt aquest de la due diligence, allò de ens mirem respectivament els comptes com estem, i llavors em sembla que va ser BBVA que ho va deixar córrer. Però eren unes altres condicions.
Era una altra 2021.
Sí, però una altra situació. El Sabadell no estava llavors com està ara. Ara no li interessa el Sabadell, jo ho entenc. No... Bueno, estem com estem, jo que... Aviam, Mireia, jo...
No, jo us deixo fer,
jo segueixo dir el mateix.
Pobrets de nosaltres, tampoc hi podem fer més, no?
Yeah. Evidentment que no, són les nostres opinions.
Sí, no sé, jo és que crec que aquest és el problema, que en Sánchez s'ho vol treure de sobre, la Unió Europea, doncs clar, tindrà el seu posicionament i voldrà fer el que pugui, però al final és en Sánchez i l'equip de govern, el Consell de Ministres, on s'han de decidir aquestes coses, i l'únic que fa és treure's els marrons de sobre.
O embolicar-ho més, no ho sé, eh? Vull dir,
sí, també. No sé, vull dir, no... Llavors, clar, jo aquí veig un gran problema, i sent el partit socialista, en principi, que hauria de fixar-se en els treballadors, s'està traient els treballadors de sobre, per tant...
No és només els treballadors, és també tot el teixit empresarial que hi ha, de la manera de funcionar per territori, hi ha moltes coses, moltes, que no s'està tenint en compte i s'haurien de tenir en compte.
Sí, sí.
Es tenen en compte altres coses. Quants més diners tingui aquest banc i més potents siguin, doncs hi haurà més... Això és la teoria. Hi haurà més crèdit, més diners circulant... El cost del diner s'ha de tirar, etcètera.
En menys mans.
I amb tot això, amb els darrers moviments de les últimes hores, amb el que sabíem fa uns dies de la decisió de fer aquesta sessió a la Casa Grau, a Banc Sabadell, a través d'aquest Sabadell Centre de Cultura...
La casa d'Anna Maria Coll. No, parlem, posem no, els noms.
Josep,
no,
és que...
No, prou. Això no em passaré una de toponímia d'aquesta falsa. No. A casa d'Anna Maria Coll
Ferret. En aquest programa el prou...
És el nom que posa a la porta. Anna Maria Coll Ferret. Ho diu a la reixa, fins i tot.
D'acord, Josep, però el prou en aquest programa el poso jo, si no et sap greu. Deixa'm alguna part de feina de responsabilitat, si més no. No, va, deixa'm avançar, sisplau. Després matises el que vulguis, no? Però tothom li està dient la Casa Grau i també per situar els oients, no?, en aquesta situació. Creieu que això, aquests 3 anys de Coll, donen més possibilitat de que l'Ajuntament de Sabadell pugui materialitzar aquest projecte amb la Fundació Banc Sabadell, si això s'acaba materialitzant, tenint en compte doncs, que sí que és cert que al principi ens deien no, l'OPA no afectarà de cap manera, però les últimes declaracions ja hem de veure com pot afectar, com no pot afectar. Creieu que amb aquest pas, Mercè, no sé com ho veus, si creus que amb aquests 3 anys de coll que dona el govern espanyol doncs es pot avançar d'alguna manera?
A veure, aquests 3 anys de coll que donen significa que n'hi hauran gestions paral·leles i independents una de l'altra. Això vol dir que amb aquests 3 anys de coll sí que es pot tirar endavant o es pot arribar a ultimar alguna cosa. Hi ha 3 anys de marge. Ara, interessarà o no interessarà?
Si posa el BBVA, el que pot fer és aquests 3 anys liquidar la fundació, aquestes coses, també. Que això és...
La Fundació no li interessarà al BBVA, com no li interessa tampoc la Fundació de la Caixa. Llavors, si aquests tres anys l'OPA no es porta a terme, sinó simplement s'està posposant, durant aquests tres anys sí es pot arribar a ultimar alguna cosa, perquè és el Sabadell que durant aquests tres anys decidirà, no serà el BBV.
A més, aquí vam tenir l'experiència trista de quan Naturgy... Bueno, no va ser un OPA, va ser un canvi d'accionariat, quan Naturgy es queda Gas Natural Fenosa, o sigui, el primer que va fer va ser carregar-se la Fundació Gas Natural i carregar-se la Fundació Fenosa, a Galícia, quedaria el Museu d'Art Contemporani. Igual que aquí, allò tancat, aquí doncs, el material cap al magatzem i allà els quadres cap a casa. I ara parlant de l'Anna Maria Coll, fa gràcia perquè és, diguéssim, aquesta noia era, bueno, va ser la mare de l'alcalde de Mercè, però era, diguéssim, la filla d'un matrimoni anterior de la senyora del fundador del Banc Sabadell, el Joan Baptista Colomines, la Felicineta Ferret, que era vídua d'un senyor de Sitges amb molts diners. Aquell tros d'allà, de la passa del gas, la casa Colomines, a l'entrada al carrer Sant Feliu, la casa del germà, bueno, la casa del senyor Colomines, on hi havia hagut l'aliança i abans el casal mutualista, i ara és un de l'edifici, i la casa, diguéssim, de l'Anna Maria Coll, que era la filla d'aquesta, que es va casar amb el Plàcid Mercet, i allà és on va néixer l'alcalde Mercet. Llavors l'assumpte és que l'Anna Maria Coll es va morir d'un tifus, i llavors el senyor Plàcid es va casar amb una vicetipa que se'n va anar a viure a l'hotel Espanya i després se'n va anar a viure a l'hotel Oriente, i llavors quan els Grau es van comprar la casa, però la casa no la van fer ells. I a més, a mi em fa molta gràcia allà al carrer Joan Maragall, abans del Portauito, que allà la reixa Anna Maria Coll, pobra senyora que va morir jove i amb criatura petita. Hòstia, coses d'aquells anys, Res, ja us he explicat aquí l'Anna Maria Coll.
Perfecte, ja ens has fet el matís, ha quedat clar el matís. Álvaro, tu com ho veus, el projecte aquest del Sabadell Centre de Cultura? Creus que el pot afectar d'alguna manera?
Home, jo crec que al final, com he dit al principi, això s'està convertint en un monopoli i al final BBVA acabarà tenint com... Si acaba solucionant-se l'OPA, acabarà tenint el monopoli i s'anirà carregant fundacions i el banc i les estructures, perquè bé, ja ho hem anat veient, no?, al pas del temps. Llavors, jo crec que en aquests tres anys doncs el Banc Sabadell s'ha de convertir en un banc fort que pugui lluitar en contra de l'OPA i que arribi un moment en què pugui fer-li competència, una competència real i de veritat i molt forta en contra del BBVA, no?
Doncs veurem, estarem pendents avui perquè ho deia abans el Josep i ho hem estat buscant i no han piat, no han dit res, ni un sol tuit, per dir d'alguna manera en el llenguatge d'avui, i queda veure també com reacciona el BBVA, com reacciona Banc Sabadell i quines conseqüències pot tenir la reacció d'uns o altres, perquè el BBVA ja va dir la setmana passada que depèn de quina fos la decisió no descartava portar-la a la justícia. Uh-huh. Per tant, doncs a veure quins són els passos que prenen uns i altres.
Aquesta és l'altra.
Clar. Com si s'acaba judicialitzant o no aquesta qüestió, quines conseqüències té doncs, fer aquests passos que, com insisteixo, de moment no s'han materialitzat perquè no veig cap informació, cap mitjà de comunicació.
Molt cautelós, no? I s'ha de suspendre durant 2 hores la cotització, allò per evitar-la. I llavors tampoc va passar... O sigui, la reacció de la borsa va ser com... Bueno, pujar una miqueta, allò... Un ambient, diguéssim, que el públic o els inversors estan allò a l'expectativa.
S'han comprat les crispetes i s'ho estan mirant des de la valla.
Sí, sí, sí.
Perquè no... tampoc poden fer més.
No, és que no...
Per això, si les coses tiren endavant, i és o un sí o un no...
I llavors això que del TCB és aquí sortit ja, perquè ara serà el que actuarà, no?, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que és on es resoldrà materialment o administrativament l'OPA. La gent que, diguéssim, si s'arriba a fer l'OPA, que vengui les accions, doncs consignarà els nous propietaris d'aquestes accions, no? I llavors hi havia això del TCB, va dir que, ha dit, l'altre dia el president va dir que no hi veia inconvenient, si entremig del procés es venia el TCB. I aquí també hi ha la disputa aquesta de si això entra o no entra dins d'una certa passivitat deguda o requerida en situació d'OPA, no? S'ha de veure. És que estem així, estem amb les crispetes.
Sí,
allò...
El TCB té prou de xarxa al Regne Unit.
Què?
El TCB és un banc que té prou de xarxa al Regne Unit.
Que és un banc que ve de les antigues caixes i que es dedicava, com aquí havien sigut antigament les caixes, això el crèdit hipotecari, sobretot, no? O sigui, quan era petit, les caixes no tenien comptes corrents. Això ho tenia el banc. I la caixa era allò, les ibetes d'estalvis i crèdit només hipotecari, no es feia crèdit al consum ni crèdit. I on es van bancaritzar ja els 60, no? Mica en mica. I el TCB ve d'aquest món, és el que queda d'aquest món d'unes antigues caixes d'estalvis.
En aquells anys les caixes estaven definides com a entitats sense lucre.
Bueno, és que ho són, sí. Sí, sí.
Va, doncs veurem, seguirem al llarg del dia d'avui i els pròxims dies, perquè aquest serial, ja sabeu que Oliu el batejava com a serial televisiu, jo li matisaria, també ha estat un serial radiofònic en aquesta casa.
I aquella funció de teatre tan divertida de Joan Vilacases, sabadellenc, que era jo el serial i la gallina, que això el va fer el Capri, va ser un èxit a l'època, que hauríem de tornar a treure aquest clàssic sabadellenc.
Va, m'apunto també, deixeu-me avançar, per favor. Doncs aquest serial, que de moment l'aturem aquí, pendents de més avenços que hi puguin haver en aquesta línia. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada anem a altres qüestions.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Saps que Ràdio Sabadell és molt més que una ràdio?
Som la ràdio de sempre, però ara també ens trobaràs a X, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, WhatsApp, Facebook i, com no, a radiosabadell.fm i a la nostra aplicació per a mòbils i tauletes.
La teva ràdio de proximitat es multiplica per tu.
Escolta'ns, llegeix-nos, segueix-nos.
Ràdio Sabadell, com tu vulguis.
Per ser el dia de tot el que passa a Sabadell, informar-te i entretenir-te, recorda.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Notícies Matí. L'actualitat més matinera cada dia a Ràdio Sabadell.
Seguim endavant al Notícies Matí de Ràdio Sabadell. Seguim comentant els temes del dia. Ara ho parlàvem, fora de micròfon, sobre el que va donar de si la revetlla de Sant Joan, que jo diria que és de les més intenses a nivell de feina dels cossos de seguretat dels últims anys, amb 3 incendis simultanis a Can Gambús, a Torre Romeu i a la Roureda, doncs a conseqüència dels petards, en tota probabilitat, segons apunten els cossos de seguretat, i per tant doncs una nit intensa en un any que ja ens explicaven que es preveu que pugui ser complexa, sobretot en l'àmbit urbà, perquè els matolls han crescut molt amb les pluges i són els primers a assecar-se, i per tant això ara és un combustible molt important. Mentre els boscos estan bé de moment, tot i que aquesta sequera segurament els està afectant molt, sí que és cert que tenen més capacitat de resistència hídrica, però els matolls de seguida s'assequen i per tant això té les seves conseqüències, no? I tant ADF com Bombers han tingut una revetlla que han batejat des de l'ADF com la més intensa de l'última dècada, per tant doncs també amb diferents serveis. Álvaro, no sé com ho vas viure, si ho has seguit,
doncs,
què et sembla?
Sí, la veritat és que sí, que ho vam seguir tant jo com des del Partit Popular, i volia puntualitzar que nosaltres des del Partit Popular ja vam fer vídeos a les xarxes socials, no sé si els heu pogut veure, des de la setmana passada o l'anterior, tant la nostra portaveu, la Cuca, va fer un vídeo dient que estava tot molt sec, i la setmana passada, divendres o dissabte, vam penjar un vídeo també als joves del partit queixant-nos també al costat de casa meva, que és el parc aquell que hi ha sota del Pau Casals, allò està sec completament i jo ja ho portava...
Sí, el bosc de la Concòrdia, que en deien, la resta del
sí,
bosc
bueno, que està més en el que està dalt, sota el Pau Casals i després està el bosc de la Concòrdia, doncs allò està completament groc, jo porto avisant diverses setmanes, jo ja ho vaig dir, ha plogut molt, han crescut molt, l'Ajuntament, pel que es veu, no ha fet res, perquè no ha tallat les herbes que calia tallar-les, i per tant ja es veia venir, no?, que aquest Sant Joan acabaria cremant-se. Ha sigut l'herba, no?, la que ha provocat els incendis, i pel que tenim entès han sigut provocats, per tant, això és culpa de l'incivisme, una cosa que des del Partit Popular lluitem molt contra l'incivisme. Cal lluitar en contra de l'incivisme, cal fer polítiques en contra de l'incivisme i multar-les de veritat, no el que fan de fer avisos i ja està. A part, la policia està desbordada i no pot ser que Sabadell, una ciutat tan gran, amb un pressupost gran com el que tenim, doncs tinguem 3 incendis simultanis la nit de Sant Joan.
Jo tinc la sensació, però clar, ara discutíem, jo perquè vinc aquí a Montracó, que diguéssim que una mica... que m'inquieta, jo aquest any he sentit menys petards que altres. I em sembla que hi ha una... pot ser que hi hagi una contenció de la gent a l'hora de cremar diners, pot ser. Hi ha hagut una dada que, aviam, que a mi m'ha tocat una mica l'ànima, que ha sigut el tancament de la part de detall de Vidal Papés. Dius, home, ens replegarem a fer major per hostaleria, que és una cosa que ja estaven fent, allò, vaixelles, tot. O sigui, a part de la part de paper, que també té molta repercussió, es tanca. Clar, és un comerç fantàstic, Vidal Papers, és, però molt de temporada i d'aquestes temporades, allò, Carnaval, Nadal, el Halloween, Sant Joan...
Sí,
i just
les
que
festes.
Tanqui per Sant Joan, dius, aviam, potser va acabar...
Ara et matidaré jo tu, Josep.
Sí. Sí, sí.
No és que tanquin per Sant Joan.
No, que passen sinó... amb això, tanquen la botiga de detall.
No, tampoc. Han posat un cartell que hi anàvem a veure'ls el dilluns i ens ho explicaven. Fins que no venguin al local, seguiran oberts. Perquè sí. Com que el local és de propietat, per tant, no es tanquen ara immediatament, a menys que venguin al local avui.
No, però aviam, la decisió és de
tancar. Però la decisió és presa, sí.
O de replegar-se en un altre sector de negoci. Sí.
I de fet, la meva companya que hi anava el dilluns al migdia... deia que el responsable de Vidal Papers li deia és que mira, és la nit de la revetlla i ho tinc buit, no? Que és el moment
això,
aquell en què...
Això trenca el
clar,
cor.
I el que deia que sobretot al final és una qüestió de que la gent compra per internet aquests productes o en d'altres tipus d'establiments que són més barats, també ho he de dir.
Bueno, però hi ha les garbandes, allò, les cosetes aquestes que et posaves allò bo,
sí, sí.
O la gent es posava al terrat de casa o aquestes coses les trobes allà. No ho sé, altres anys hi havia gent per Sant Joan. Això és una cosa, això de, que tot va tan bé, potser que ens hi miréssim, no? Allò, les grans dades macro, potser sí, però allò... I llavors una altra cosa que dius, clar, hi ha el vandalisme aquest, bueno, aquí a vegades allò una espurna pot calar un sembrat o un bosc, ara, aquest temps que són. Una espurna simplement a distància, vull dir que les zones aquestes que llinden amb els afores tenen perill, i més ara, no?, per Sant Joan. I llavors el que per aquesta baixada de to, que aquí era terrible, a 3 anys era el vandalisme sobre el mobiliari urbà, allò, o aquelles papereres que eren de plàstic, allò, la falera de gent de tirar petardos allà dintre i rebentar-les, no? Vull dir, allò, bueno, i això, tant de bo que hagi baixat, perquè és, diguéssim, i clar, aviam, és un dany a béns públics, és un mal que ho fan a la ciutat, a l'espai comú, però ens el fan també a la butxaca.
Però
també s'ha de comptar,
o sigui,
no?
Jo crec que el problema principal d'això ja no és només l'incivisme, no?, que és un gran problema, sinó que l'Ajuntament no hagi fet res sabent que venia Sant Joan i que estava tot així, que, bueno,
també,
no tenim a ningú,
també,
no?, del PSC aquí perquè es pugui defensar, però... és el que ha passat. L'Ajuntament, no sé per quina raó, però no ha volgut tallar les plantes i, per tant, hem mantingut els incendis. És que era totalment normal i, ja ho he dit, des del Partit Popular ja portem temps avisant de que això passaria. Ha passat.
Si són aquests espais que diguéssim que no són jardineria, no són no sé què, i són espais que són molt punyeteros, perquè diguéssim s'acumula farda, seca, com s'hi pot antigament, que això no tant, però antigament era el lloc més propici als abocadors, diguéssim, informals o guarros, no? Això es paga els serveis de neteja i això hauria d'entrar, aquesta partida, diguéssim, dels solars buits.
Sant Joan ha canviat molt. Si recordem els últims 15 anys,
sí.
Sant Joan ha canviat.
I els 40.
Sant Joan ha canviat molt. Quan jo era més petita, que era, evidentment, abans de 15 anys enrere, els petards sonaven, però com 20 dies abans.
Mm-hmm.
Hi havia petards de tota mena. Però tampoc feia la calor que fa ara.
Vols dir?
No feia. Per Sant Joan sempre plovia. És aquell dia que sempre, en un moment o altre...
Hi ha anys que no.
Deixa-la acabar, Josep, sisplau.
A veure, jo no puc anar a buscar enrere quin any va ploure i quin any no va ploure. Evidentment que no puc puntualitzar amb tanta exactitud, però que molts dies de Sant Joan, si no plovia, feia un temps una mica així, sí, no feia tanta calor com està fent ara.
Ni tan intensa.
Jo he celebrat Sant Joan tota la meva vida. Potser aquest és el primer any que jo no surto de Revetlla, perquè estava fora del país. Però l'he celebrat cada any, amb els meus fills de petits. Quan jo era petita, sempre ha sigut una festa que jo he fet a fora. I he fet en llocs públics. Mm.
Bueno, és
sempre.
Que havies de portar no un jersei petitó per la nit de Sant Joan.
Hi havies de portar... remota i pintoresca, però jo recordo...
Per favor, deixeu-la acabar el discurs, pobreta meva, que no hi ha manera. Mercè, jo ja no sé què fer, eh?
Va, bueno, perdona, no.
Tirarem un petard.
Exacte, vinga, acaba, Mercè.
Tirarem un petard.
Sí, perdoneu, eh? No,
deixa-la acabar, Josep,
no
per favor.
No tinc consciència. De...
Va, som-hi, acaba, Mercè.
Llavors, aquest any s'ha donat, doncs, això que dèiem, molta pluja durant tota la primavera, ha plogut molt, evidentment ha significat que hi ha una acumulació d'aigua, les plantes han crescut, està tot de color verd, però, ai Déu, estem en unes setmanes de moltíssima calor, d'unes temperatures molt altes. Lògicament, les plantes s'assequen i tenen molta més facilitat de que es cremin. En qualsevol cosa, si tu estàs tirant petards, si estàs enxecant, fent fogueres, perquè és el que toca per Sant Joan, una espurna fa cremar. Ja deixo a banda l'incivisme, perquè l'incivisme no afecta a que si fa calor o no. Això, per desgràcia, és perenne. No hi ha més o menys en funció de la calor. Tenim un problema com a societat, sí. Hauríem de... Ahir mateix, quan arribava, hi havia un noi a la plaça Vallès tirant el petard, però es tirava dintre del que és el de la claveguera. Perquè, clar, ressonava diferent i estava tirant tota l'estona els petards allà dintre. Li va donar per una claveguera, però i si li dona per unes escombraries? Clar.
Que també s'han cremat aquest cap de setmana.
Sí, sí.
I que això fa que sigui així. Ara, que és una data en què s'ha de preveure, i més tal com està el clima, s'ha de fer una anàlisi i una previsió, jo crec que sí.
De fet, això és el que se'ns havia explicat des de l'administració local, que s'havia fet una ampliació, crec que d'un 50% dels efectius de bombers i d'un 20% dels efectius de la policia municipal i Mossos d'Esquadra en un dispositiu especial, també amb controls d'alcoholèmia, etc., per evitar accidents. I és cert que, a diferència d'altres anys, ha estat una revetlla molt més moguda del que era habitual. Volies alguna cosa, Josep?
Sí, bueno, volia donar aquí un detall pintoresc, que no era tallar. No, hi ha una cosa que sí que ha vingut al camp, no?, que no es coneix. Bé, aquí us sona potser el nom pel carrer, no?, del Joan Vilacinca, que va ser el primer mestre de pintura. Bueno, no va ser el primer mestre de pintura, però bueno, és qui entra als estudis de pintura quan es crea l'escola industrial, i a casa seva és on es va fundar el que va ser la secció artística de l'Ateneu, que és d'on ve Belles Arts. I llavors aquest senyor, cosa que no es diu del que menjava, era de fer gracioses sifons i cerveses, que va ser el primer, i gelats, o sigui, en deien el gelat. I me'n recordo això, un cop amb Vilarrufat, allà a casa seva, al carrer Ganduixer, que abocava això, que diguéssim, que és curiós, perquè la família ho ha amagat, diu, això el meu pare ho deia, diu, si per Sant Joan no ha fet calor, hi ha res. Això dels sifons i les gracioses, res. Perquè abans ja venien els melons i les síndries i la gent ja no estava per gracioses. Estem parlant dels 90 del 19, no? Que ho en feia per Sant Joan, passa que això va anys. Jo recordo que anys de tot, anys de xàfec i anys de... No, bé, i llavors, clar...
A 38 dius... graus què? Podria ser que no haguessin estat.
No, mai.
Ni a 35 tampoc.
No, la calor d'aquest Sant Joan ha estat històrica, ho diuen tots els registres.
Sí.
Que bona cosa és que faci la calor d'estiu, però no en plena onada de calor com hem estat aquest any.
Exacte.
Bé, clar. Que, no, no,
clar, 38 graus, 35 graus...
No, 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 i avui estan a 40 al centre de França, que estan espantats.
Però no hi ha Sant Joan a França.
Què?
Que no hi ha Sant Joan a França.
No, dic,
el problema el tenim aquí, que tenim Sant Joan, tenim Patràs i tenim 38
graus. A
més de
juny encara a Gouvèrnia, és una cosa insòlita.
Va, tornem aquí,
canícula.
Tornem aquí.
No, simplement, no...
Entès el matís, volia dir el Josep que estem en una situació excepcional arreu, entenc que volies dir això.
Sí, ara mateix, no?
Sí, sí, t'he entès. Volies dir alguna cosa, Álvaro?
No, jo el que anava a dir és que és això, ja ho van dir a les notícies, que estem agafant temperatures ara mateix que serien de mitjans de juliol, llavors, entre la calor, que l'Ajuntament no fer res, i que la gent tira els petardos per on vol, doncs clar, al final doncs, tenim els problemes que hem tingut.
Va, deixeu-me avançar una mica, perquè un dels clàssics d'estiu, no us faré parlar de gelats, que també seria un dels temes clàssics d'estiu, que podem parlar, no? Segur que el Josep té alguna història que ens pot explicar de gelats i Sabadell, però me'n vaig als casals d'estiu, que jo crec que és un dels autèntics maldecaps per les famílies amb criatures, no? Un cop acaba l'escola, aquesta dificultat de conciliació que fa doncs, que no tinguis on deixar les criatures i t'hagis de buscar la vida buscant casals d'estiu i espais on poder deixar els infants. Doncs arrenquen avui els casals d'estiu en la seva majoria. Hi ha alguns casos en què ja dilluns es va fer alguna mena de qüestió especial amb alguna mena de casal, però majoritàriament arrenquen avui. Estaran oberts fins a l'última setmana de juliol, que coincideix en principis d'agost, aquest any per la situació de calendari. Hi ha casals que allarguen una setmana més, hi ha casals que fan última setmana d'agost i primera de setembre. Ja sabeu, cada vegada més allò de tothom fa vacances a l'agost ja no és així, i per tant doncs, les necessitats de les famílies són diverses. Segons les xifres de l'Ajuntament, són una quarantena d'entitats amb casals, estades i colònies que organitzen activitats d'aquest tipus, amb unes 3.500 places que jo dic que em semblen poques, però són les que ha comunicat l'Ajuntament, i avui el que hem fet ha estat doncs, anar a descobrir tres tipus de casals. Hem descobert el clàssic de sempre, no? El d'activitats doncs, de tota la vida, com en un esplai d'aquí del centre del carrer Jovellanos, la part de les kits amb una part més doncs, d'atenció a la vulnerabilitat, no? Sabeu que l'Esquitx és una entitat que treballa durant tot l'any amb joves i infants en situació vulnerable i per tant consideraven molt important mantenir el casal d'estiu, i aquí el Sergi Essencio, el director de l'Esquitx, ens deia que és especialment rellevant en el col·lectiu jove i adolescent, que normalment queda apartat d'aquests casals perquè ja poden estar sols a casa, no? Però que és important, sobretot en situacions de vulnerabilitat, que mantinguin aquest vincle amb la comunitat. I llavors hi ha els casals esportius, Sabadell una ciutat amb 1.000 entitats esportives, i per tant avui hem conegut el del Club Natació Sabadell, però podíem haver parlat del Cercle del Centre d'Esport Sabadell. Hi ha moltes entitats, no?, que organitzen casals d'aquest tipus. Mercè, tu com recordes el moment casals? Oh, tu que ets mare.
Déu meu, el moment casals. Jo li tenia pànic quan s'acabava el curs, perquè nosaltres fèiem, només podíem fer 3 setmanes de vacances a l'estiu, i clar, munta tu com puguis, perquè mentrestant, què fas amb les criatures? Sí, realment és molt dur, tant econòmicament, perquè vals molts diners, no està sufragat, com per trobar un casal idoni per poder portar les criatures. Llavors, doncs, jo ho recordo, uf, com allò que dius, una temporada complicada, complicada. Perquè, clar, adapta-ho, troba l'espai que tu necessites pels teus fills i que s'adapti al teu horari laboral. Perquè, clar, si tu plegues a l'1 d'agost i tornes a treballar a l'1 de setembre, perfecte, però no és el cas. Cada vegada, tal com deia la Mireia, cada vegada a l'agost és més hàbil. La setmana potser més tonta és la del dia 15, però la resta es treballa. Les escoles no comencen, crec que ara comencen el 15 o comencen
no,
el 7?
Aquesta setmana,
aquest any,
abans,
any no, just després de Festa Major comencem a Sabadell.
El 6, no? El 6 o el 7,
no,
em sembla.
El 6, no. Com a mare ho hauria de tenir més clar, oi? El dia 10 a Sabadell.
Ah, sí, perquè ens cau en cap de setmana, crec.
Sí, perquè el dia 8 és Festa Major. No, el dia 9, perdoneu. El dia 9, després de Festa Major. El dimarts després de Festa Major,
Llavors,
a tota Catalunya el 8, a Sabadell el 9. Clar. Perdó, Mercè.
Encara, perquè quan començava el 15 eren 2 setmanes. Què feies amb les criatures? I gràcies a Déu tenim molta oferta esportiva perquè puguis apuntar, que els nens es puguin apuntar. Llavors, doncs, sobretot per edats que ja comencen a ser més adolescents, aportar-los al tennis o al Club Natació Sabadell o a futbol és ideal. Malgrat siguin adolescents, els nens que fan tancats a casa han de sortir, han de tenir una vida, han de poder anar, han de poder estar. Què fan a casa? Jugar a la Play amb el mòbil? No, han de sociabilitzar.
Jo llegia una estadística, crec que era aquest cap de setmana passat, que parlava que de mitjana un mes de casal són 700 euros per criatura. Per posar dades a les coses, també, que llavors, no tenim criatures en aquest país. Bé, parlem-ne també, perquè tenim criatures.
I afegeix-li dinar. perquè clar, no, aquests nens
ja te'l comptava,
ja el comptaves al menjar, sí, al dinar, ja perquè comptava, clar, sí, els deixes al casal, però igual l'horari que fas tu de feina és fins a les 5 o les 6 de la tarda. Qui te'l recull, qui l'alimenta, la criatura, no?
Qui vulgui.
Bé, jo volia dir que des del partit estem a favor dels casals d'estiu, clarament, i volem que se li doni prevalença a les famílies que treballen els dos pares, no? Creiem que això és molt important, i ja vam presentar una moció a l'Ajuntament que perquè se li donessin més punts per les escoles bressol a les famílies que tenien els dos pares treballant, i es va aprovar i la vam aconseguir, i ens agradaria que també des de l'Ajuntament, no, des de l'administració local, s'ajudi a les famílies que treballen els dos a que els nens puguin estar en un casal que s'adapti als horaris de les famílies, i a poder ser que es baixin una mica els preus, no? Com has dit, 700 euros per nen al casal, jo crec que és
molt car.
Estem
parlant de casals privats, en la seva majoria, vull dir, casals públics, a Sabadell no tinc jo clar que n'hi hagi...
Però es paguen.
Sí, clar que pagues al públic també el cost. Sí, sí.
Sí, paga,
que... No, però vull dir que al final l'administració local...
No, aviam, i en aquesta línia, clar, els matrimonis o les parelles que tenen més d'una criatura. Clar, allò se't multiplica per dos o per tres.
Sí. Aquí... Casa meva som dos germans, sí. Érem més petits hem estat pràcticament cada estiu anant a casals fins que ens vam cansar el meu germà i jo, però...
Això del casal se va començar el 80-81. El primer mandat democràtic, abans no existia, la figura...
Potser perquè la dona estava més a casa.
Ah, què es feia amb les criatures?
Què es feia? Doncs la canalla jugava amb el carrer, llavors a mi, perquè no fes el trinxeraire, em duien, a mi hi ha altres nens, això és bastant comú, em duien amb 11 anyets, 12 o 13, com passava teta, amb un despatx tèxtil, activar peces, allò, mirar quan venien de l'aparell si l'acabat estava bé o no, fer mostraris, jo allà, bueno, disfrutava molt perquè s'exportava una mica aquella casa, i llavors jo el que m'agradava era anar retallant els sellos, això dels pisos on es portaven, vaig fer una col·lecció fabulosa, no? Doncs la canalla es col·locava, si algú tenia un negociet, si algú tenia un talleret, doncs el criu s'enganxava allà. No hi havia aquest prejudici que allà ara, tampoc era explotació infantil. Era una cosa...
Però és que ara potser tampoc tens l'opció.
No, la tens, clar.
A nivell
llavors,
textil tampoc
dia...
pots anar allà.
No, però textil, ja no. No, però a nivell... Ja clar, no. Avui en dia, una persona, tu portes la criatura, vés a saber qui, que no sigui jo estricta família, hi ha una responsabilitat sobre aquest criu. Llavors això no es mirava tant, era un món més arcaic avui en dia.
Clar, jo t'ho dic, que allò...
I que era maco perquè era una formació... Jo vaig aprendre moltíssim allà, no? I m'ho passava bé. No em forçaven per res. Diguéssim, allò, la formació amb els llocs de treball. Veure la gent com treballa...
Bueno, clar, però ara aquests treballs tan manuals, ara ja els joves ja no els volen.
El casal que més va triomfar a casa, amb la nana, va ser un que feien a les agrupacions de Sigirau, si ho recordo.
No,
era una entitat d'antics, en teoria d'antics alumnes de l'escola industrial, però era molt l'entitat de la gent dels professionals, diguéssim, tècnics o dels oficis, allò, els teòrics, els comptables, i llavors havien estat a la Rambla, havien, a última hora van comprar un casal molt gran aquí al carrer Salut, havien estat al carrer Tres Creus, i llavors les oficines en general movien molt el tema de formació perpètua o contínua de tècnics. I una entitat, era molt convergents allà, així, la cosa, no t'ho dic, allò, no, i allà uns anys van fer casal, i clar, venia allà, coi, hem fet fotografia amb una càmera negra, no, hem fet allò, coses d'aquestes molt enginyoses. Uns anys havia fet casal l'astronòmica, oi?
Sí.
És que sí, també molt divertida.
Aquest any no sé si el fa, però sí, però habitualment sí, l'astronòmica fa casal també per Setmana Santa, que és un altre dels espais, per Nadal, que és un altre dels moments.
Hi ha un jovent fabulós, jo per la meva filla l'havia tocat, un jovent allò inquiet per la ciència, no, allò molt simpàtic, semblant allò a les tantes de la nit per unes muntanyes allà amb quina estrella veuen, no? Però és una cosa maca, això que tenim aquí, saber que no es donarà en compte i té molt de valor, no? Simplement.
Jo el que crec és que ha arribat el moment de que s'hi hagi un canvi d'estructura. És a dir, la societat ja fa molts anys que ha canviat. Abans sí que hi havia o la mare a casa, i dic la mare perquè era la que es quedava a casa, i no és una qüestió ni de feminisme ni de masclisme, ni molt menys, i sempre hi havia també l'ajuda dels avis, perquè la gent tenia, en canvi, la gent tenia els fills més joves i hi havia els avis amb disponibilitat. Quin és el problema que hi ha ara? els avis també treballen, que encara treballen, no n'hi ha, i estan els dos membres fora de casa treballant, perquè amb un sol sou és molt difícil viure avui en dia. Han de treballar
per no dir impossible.
Llavors, potser ha arribat el moment de que canviem el que són les estructures. Potser el que estic dient és una bogeria, però les escoles no poden acabar i deixar 3 mesos al mig, perquè és, o 2 mesos i mig, perquè és realment com t'ho inventes per poder tirar endavant això. Com pagues, com deixes, si tens 2 fills, un sou, suposant que el sou sigui de 1.500 euros. Perquè, clar, 700 per 2 són 1.400, eh? Jo crec que ha arribat el moment de que alguna cosa a nivell escolar també canviï. O que facin, no sé, jo no tinc la solució, eh? Però sí que veig que potser seria interessant.
I aquesta repercussió de cost, que és important, diguéssim, allò, que és el que no s'ajuda, la natalitat. O sigui, està molt penalitzat, a diferència de França. Tu vas a França i veus parelles joves amb 2-3 criatures aquí. Ja fa molts anys que és molt estrany, perquè doncs, allà hi ha uns certs ajuts, hi ha un foment d'això. Aquí s'ho ha de carregar un, no? I això, tenir 2 crios, bestejos, és una càrrega molt, realment forta.
Tenim un problema amb la natalitat.
Sí. I bé, per aquí, també, diguéssim, perquè no...
Bueno,
entre altres coses,
pels sous, que
perquè
tampoc,
les carreres professionals, diguéssim, s'allarguen amb segons quins oficis, no? Clar, no?
I els sous, costa molt tenir un sou que pugui pagar, que pugui permetre pagar el que és la vivenda.
Va dir això.
L'habitatge avui en dia és intocable. El que no pot ser és que s'estiguin pagant 600 euros per una habitació.
Això parlàvem aquí sovint.
Llavors, clar, tot això és la repercussió, no?, que va tirant.
Doncs potser jo crec que d'alguna manera una solució seria que l'Ajuntament fes casals públics, no?
Més o menys els promovia. Passa que lligat als col·legis o lligat als grups d'esplai.
Bueno, és que ja em sembla bé, aquesta. O sigui, que no sigui tot privat, que sigui públic, que bueno, potser hagis
món,
de pagar alguna cosa, però...
L'Ajuntament no pot tenir la solució a tot, eh? Ojalà fos així, ja. Ojalà fos així. És dir, s'ha de tenir en compte que per fer tot això hi ha uns pressupostos. No fabriquen, els ajuntaments no fabriquen i els estats no fabriquen. Llavors, d'on treuen els diners? Dels impostos. Ara tu digues que pugen els impostos el que sigui per poder finançar això. Llavors se't tiraran al coll perquè
no,
has pujat
els
impostos.
Home,
la solució a tot no està en mà de l'Ajuntament.
En aquest cas que hi ha amb el tsunami, que també és maco, que amb altres segur, que amb les quits i llocs d'aquests, hi ha una part de treball voluntari. O sigui, el cas del casal d'estiu de l'Astronòmica són jovenalla aficionada a l'astronomia que cullen nens.
De casals, el de la West també era així. Era.
Bueno,
crec que ara ja no és tan fàcil. Sense cursos de monitors no pots tenir criatures a càrrec.
És que ara et posen traves per tot.
Bueno, no, perdona, com a mare d'una criatura de 7 anys ho agraeixo, perquè al final tens com a responsabilitat unes criatures que has de saber cuidar, no?, i que has de tenir capacitat i de reacció. Clar,
els meus fills que van ser, usuaris dels casals d'estius de tota mena des de que van néixer, pràcticament, fins que van fer 20 anys o així, perquè llavors estaven doncs, com a monitors o com a fent esport... estaven pues, en aquest plan, no? I realment ha sigut, vull dir, molt complicat trobar-ho tot. Llavors, clar, ells es van haver de formar, la meva filla estava de monitor al Club Natació Sabadell, perquè ella jugava bàsquet, i tot el que va suposar, no? Cobren, no cobren, els hi paguen, no els hi paguen, què fan a l'estiu? Clar, ells també necessiten, els nens o els nois que ja comencen a créixer i a portar això, també necessiten tenir alguna manera de guanyar diners, ni que sigui poquet, per poder sufragar les seves despeses, no? Perquè, clar, llavors, doncs, n'hi hauran prou nens que vulguin fer això o preferiran anar-se'n a treballar a qualsevol botiga o a qualsevol bar per poder-se guanyar també els diners, vull dir, se li ha de donar molt...
I que ara costa molt trobar treball, també és un altre tema. Jo que estic ara, jo tinc 20 anys, aquest any faig 20 anys, i clar, jo ara mateix estic buscant treball i costa moltíssim trobar un treball més o menys que estigui bé. Llavors, clar, jo crec que hi ha més traves que no solucions. Llavors, què hi podem fer? Clar, tampoc tinc, com deies tu, Mercè, no tinc la solució, jo tampoc. Però no sé, jo crec que potser l'Estat hauria de... L'Estat, l'Ajuntament o la Generalitat, qui sigui, hauria de donar potser ajudes en, el, en certs temes, no?
Jo o... crec que hauríem de canviar l'horari escolar.
Però allargar escolar, més...
Allargar-ho...
És que també que pel professorat, buscar... potser... Sí, sí. Clar, és que se't tira sobre els pares i el professorat, potser.
Sí, però haurien d'allargar l'horari escolar, encara que sigui canviant-lo amb algunes coses. Perquè què fas amb una criatura tot un mes, o sigui, un mes i mig?
Dos.
O dos mesos amb la teva, amb una criatura. Vull dir, en el moment que aquests nens creixin i arribin al món adult, no tindran dos mesos de vacances ni locos, eh? Vull dir, clar, que es vagin acostumant ja des de petits. A part d'això, potser perquè a mi el tema del coneixement sempre m'ha agradat molt. És tota una sèrie de temps que el que fan és traslladar a les famílies, almenys a l'època dels meus fills, traslladar a les famílies el que és l'educació d'aquells nens. Que si els quaderns d'estiu, que si el no sé què, que si el no sé quantos, a veure si aquest nen s'ha de mantenir formant-se, formeu-lo.
En fi, és un debat que no tenim temps de fer perquè no. M'està arribant al punt de les 10 del matí, però és un debat que jo crec que és latent i tot i que és veritat que hi ha un canvi de tendència amb un descens de la natalitat i que per tant això segurament repercutirà diferent, però vaja, ja ens morirem, que les famílies quan arriba aquest moment, doncs la situació òbviament s'encenen totes les alarmes per quadrar-ho tot plegat. Escolteu, moltíssimes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat, que tingueu un molt bon dimecres, que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Moltes
gràcies a vosaltres. Ho recollim tot plegat, nosaltres tornem puntualment demà a partir de les 8 del matí, ara de seguida arriben els companys d'informatius i d'esports per actualitzar les qüestions destacades del dia. Com dèiem, tornem demà a partir de les 8. Que vagi molt bé. Fins demà. Adeu.